Dos quarts de nou.
No ho sé, amb Pep Tormos.
És dilluns 23 de gener. Si fa uns dies Xavier Trias revolucionava el mapa electoral a Barcelona, avui ha estat Jaume Collboni qui ha mogut fitxa. El candidat del PSC planta Ada Colau i abandona el seu govern quan només falten 4 mesos per les eleccions municipals. Un moviment, clarament, per desmarcar-se de l'acció de govern i per poder explicar amb més llibertat, diu, el seu projecte. No sabem si aquesta maniobra agafata amb el peu canviat Ada Colau o si ja se l'esperava. De moment, l'alcaldessa no ha badat boca, per cert, que la decisió de Collboni li ha traslladat a Colau per WhatsApp. Sigui com sigui, la campanya sembla que ja ha començat i ara ja sí que totes les cartes són sobre la taula. Ho analitzarem i en parlarem en temps de tertúlia avui amb Enric Sierra, Isabel Lleuger, Lluís Carrasco i Magda Gregori. Quin efecte tindrà tot plegat a les enquestes? Aconseguirà el candidat del PSC deslligar-se del llegat de Colau? Veurem si l'estratègia d'intentar distanciar-se'n quan només falten 4 mesos per les eleccions i després d'haver governat junts tot el mandat i part de l'anterior, li acaba sortint bé. La resposta, el 28 de maig. Passen 2 minuts de 2:15 de la nit abans de sopar o de saber que... Que comencem molt pendents de la neu i el fred de les properes hores perquè demà podria nevar a només 200 metres d'altitud en algunes zones de Catalunya, de fet fins i tot per sota. Hi haurà una primera tongada de precipitacions entre el matí i el migdia a les comarques de Girona i Barcelona que després s'aturaran a la tarda i al vespre, però tornaran a aparèixer sobretot en aquests sectors. Tot plegat podria deixar enfarinades en àrees on és poc habitual que nevi. Abel Caral, bona nit.
Bona nit, sí. La primera tongada arribarà cap a mig matí per les comarques de Girona, tot i que prèviament, a primeres hores, hi pot haver una nevada anecdòtica a qualsevol cota entre l'Anoia, l'Alt Penedès, Bages, nord de l'Alt Camp, però serà a partir de mig matí que aniran entrant precipitacions per les comarques de Girona, no gaire importants en general, però això sí, amb una cota neu de 200 metres puntualment per sota. De cara al migdia, moltes de les precipitacions febles, en la majoria dels casos, concentrades a les comarques de Barcelona, amb una cota neu d'uns 400 metres, això després de dinar anirà marxant, però a mitja tarda entraran noves precipitacions per les comarques de Girona. En aquest cas ja amb una cota de neu de 600 a 800 metres. És una cota baixa, però no tant com al matí. Després, cap al vespre, aquestes precipitacions arribaran a les comarques de Barcelona, també amb uns 600-800 metres de cota en la majoria dels casos. Pot haver-hi localismes que en alguns casos doncs nevi una mica més avall, però en conjunt això, 600-800 metres. I a últimes hores del dia, ja cap a final del dia, les precipitacions també arribaran de nou a les comarques de Tarragona, amb neu a partir d'uns 200 metres a l'interior de l'Ebre. Cap al Camp de Tarragona, cap a la costa, la cota estarà més alta, per tant, pendents de com vagi evolucionant tot plegat al llarg del dia.
Unes nevades que arriben enmig d'un fred que a l'interior serà extrem aquesta matinada.
Sí, potser una mica menys que l'anterior, però tornarà a ser una nit molt rigorosa. Recordem que la nit passada hem tingut temperatures, en molts casos, les més baixes des del febrer del 2012, amb 8, 9, 10, 7, 0 en alguns sectors fora del Pirineu i el Prepirineu, glaçades de 4, 5, 7, 0 en alguns sectors de la Costa Daurada. La propera nit serà molt freda, però una mica menys que l'anterior. Tot i així, doncs, de bon matí, ben abrigats, ja hem vist les cotes de neu, això no torna a fer del fred que farà, i al centre del dia, si fa nefar com avui, avui en la majoria dels casos no hem arribat als 10 graus, per tant, demà també un dia de nou de ple hivern, a més amb força núvols, i amb vent a la tarda a les comarques de Girona, no una gran ventada, però vent que sí que accentuarà el fred en molts sectors de les comarques de Girona.
Gràcies, Abel. Ara, a partir de les 9, ho actualitzem tot plegat.
Fins ara.
Passen 4 minuts de 9:15. Jaume Collboni plega del govern de Barcelona. El primer tinent d'alcaldia ha anunciat avui per sorpresa que abandona l'equip d'Ada Colau per centrar-se en la campanya electoral. Així ho anunciava aquest migdia des de la seu del PSC.
Sé que per ser el nou alcalde de la ciutat s'ha d'estar disposat a anar a per totes. I jo vaig a per totes per Barcelona. Per això he pres aquesta decisió. Una decisió meditada, política i personalment, honesta i considero que necessària. Necessària justament per obrir aquesta nova etapa i fer-ho sense complexes.
Collboni ha comunicat la decisió a Ada Colau per WhatsApp després que l'alcaldessa no li hagi agafat el telèfon. Adrià Santasusagna.
Collboni assegura que des de fora de l'Ajuntament tindrà més llibertat per explicar el seu projecte. Per això l'1 de febrer sortirà del govern i es dedicarà exclusivament a la seva campanya. Collboni ha deixat entendre que no vol repetir la fórmula de govern amb els comuns i Ada Colau.
Obrir una nova etapa perquè els barcelonins i les barcelonites tenim el dret a mirar el futur amb il·lusió de nou. El dret a no conformar-nos amb fórmules del passat ja esgotades. Ens mereixem noves idees. Ens mereixem un nou projecte. Ens mereixem un nou alcalde amb tota l'energia.
Collboni marxa, però no ho faran la resta de regidors. Laia Bonet serà l'encarregada de pilotar els socialistes fins que es convoqui les eleccions.
De moment, Ada Colau manté el silenci i ha deixat la resposta a la seva mà dreta a l'Ajuntament, Jordi Martí. El regidor de Presidència assegura que els ha agafat per sorpresa. Martí atribueix el moviment a les males enquestes dels socialistes.
Realment ens sorprèn. És difícil imaginar que algú abandoni les responsabilitats amb la ciutat, amb el conjunt de Barcelona i dels barcelonins, pretenent, en canvi, al cap de 4 mesos liderar la ciutat. Sembla una contradicció que, des del nostre punt de vista, des del meu punt de vista, resta credibilitat, resta confiança, que és aquest valor tan important que hi ha en política, algú que va i ve.
I la resta de partits, des de l'oposició, també carreguen contra el socialista, Adrià.
Sí, el candidat de Junts, Xavier Trias, creu que ell ha provocat el moviment.
Crec que el fet de que em presenti jo crea un atabalament general que fa que tothom fa coses, però no és necessari fer coses tan estranyes com aquesta. Si tu t'estàs 4 anys donant suport a un govern, quan falten 5 mesos per les eleccions tu no et pots desmarcar així.
I Ernest Maragall d'Esquerra acusa Collboni d'intentar tapar la seva gestió al govern d'Ada Colau.
Porta 4 anys, aquests últims, compartint i avalant i confirmant i signant i aprovant la pitjor gestió municipal. I ara es declara formalment irresponsable.
Una visió que comparteixen també el Partit Popular, Valents i Ciutadans.
Per cert que a les últimes hores s'han fet virals unes declaracions de Collboni de fa només 8 mesos en què deia que no marxaria de l'Ajuntament. Són aquestes.
Governar fins al final. Aquesta és la màxima i el criteri que tindrà el Partit dels Socialistes de Catalunya en aquest període final que ens queda de mandat, un any de mandat, per aquells que tenim responsabilitats de govern. Governar fins al final. Governar fins al final vol dir centrar-nos en les solucions, no en les eleccions.
Doncs bé, al final sí que plegarà de l'Ajuntament abans de les eleccions. Precisament sobre les eleccions municipals del maig vinent, avui el líder del Partit Popular Espanyol ha fet una proposta, ha demanat que l'alcalde de cada municipi només pugui ser el de la llista més votada i que la llei electoral ho deixi clar. Això sí, Alberto Núñez Feijó només fa la petició per aquesta administració, pels ajuntaments, no per les comunitats autònomes o el govern espanyol. Des de Madrid, Jordi Armenteres.
Si el líder del PP s'ha passat mesos demanant que només pugui governar la llista més votada qualsevol administració. Ara se'n desdiu. Des del mateix partit, Isabel Díaz Ayuso avui l'ha corregit dient-li que no hi està a favor. Ella va governar sense haver guanyat les primeres eleccions i gràcies a un pacte. Feijó ha presentat un document de regeneració democràtica acusant Pedro Sánchez de governar des del nepotisme i sent hostatge de l'independentisme.
Se sigue un guión que escriben los anticonstitucionalistas, ya sean independentistas o populistas. E interpreta el poder ejecutivo a espaldas de la soberanía popular y con menoscabo de la división de poderes. Es una deriva en la que se va superando nuestra capacidad de asombro.
És un document de 60 propostes que diu que les posarà en marxa en els primers 100 dies del seu govern. Arranca amb la recuperació de la sedició, la tipificació del Codi Penal per referèndums il·legals i també la reforma del poder judicial. A més, demana que hi hagi límit de mandats per càrrecs institucional i que, en alguns, es prohibeixi que siguin membres de partits.
8:39, Esquerra mou peça per intentar desbloquejar la negociació dels pressupostos de la Generalitat. Els republicans s'obren ara a estudiar la proposta de quart cinturó, la B40, que fan el PSC i que és ara mateix el gran obstacle en la negociació. Ho han presentat aquesta tarda per escrit, Marc Martínez Amat.
Esquerra es compromet a acordar aquest primer semestre de l'any amb el Ministeri de Transports un conveni d'acord i finançament sobre la mobilitat al Vallès Occidental i plantegen que aquesta proposta surti de l'acord entre el govern i els ajuntaments implicats a partir de l'estudi de totes les propostes de millora viària possibles, incloent-hi la Ronda Nord entre Terrassa, Sabadell i Castellà del Vallès, que és el que reclama el PSC. Això és el que diu el text que els republicans han portat al Parlament en forma d'esmena a una moció sobre infraestructures que els socialistes van presentar i que es debatrà dijous en el ple. La portaveu d'Esquerra, Marta Vilalta, avui els acusava de buscar excuses.
Veiem, d'una banda, com el grup parlamentari d'Esquerra Republicana i com el govern està intentant fer propostes i solucions per tal de trobar el desllorigador. I d'una altra banda, doncs el que veiem és un partit dels socialistes, també Junts per Catalunya, que el que fan és buscar excuses. I ara l'excusa grossa es diu B40 i quart cinturó.
Malgrat tot, Esquerra confia que amb aquesta fórmula que han presentat s'arribi a un ampli consens polític i territorial al voltant de la mobilitat del Vallès, analitzant totes les opcions i sense excloure'n ni imposar-ne cap.
Això després que els sindicats i les patronals hagin redoblat la pressió al govern i als partits perquè aprovin els pressupostos. Pere Aragonès els ha convocat aquest matí al Palau de la Generalitat per explicar-los com està la negociació, Marc.
Sí, els agents socials han sortit de la trobada lamentant que l'acord encara estigui verd. Això en deien els presidents de Foment del Treball i de Pimec, Josep Sánchez Llibre i Antoni Cañete, i el secretari general de Comissions Obreres, Camil Ros.
Exigim la màxima responsabilitat al govern de la Generalitat i al mateix temps també a les formacions polítiques que poden donar suport a aquest pressupost.
Però estem en aquells metres finals on realment es fa dificultós el poder arribar a la cima. Estem totalment en predisposició de poder ajudar.
La nostra pressió és bidireccional. Nosaltres volem acord, nosaltres ara no venim aquí a decidir si uns o altres són els bons o els dolents de la negociació.
Sindicats i patronals demanaran reunions també als partits per intentar empènyer per l'acord. La taula del tercer sector també ha reclamat que s'afanyin a aprovar els nous pressupostos.
Junts per Catalunya replica al govern que els agents socials no compten per aprovar aquests pressupostos. Ho deia el portaveu Josep Rius.
Està molt bé escoltar aquests sectors, repetim, però per aprovar els pressupostos no es necessiten les patronals i els sindicats, sinó que es necessiten escons i es necessiten diputats.
I el portaveu dels comuns, Joan Mena, torna a advertir que si es dediquen diners de la Generalitat als macroprojectes, baixen del carro.
Si en el proper pressupost de Catalunya hi ha un sol euro destinat al quart cinturó, nosaltres, evidentment, donarem per trencat el nostre acord amb Esquerra Republicana.
Recordem que els comuns i Esquerra ja van pactar a fa uns dies un acord pels pressupostos. 3 minuts i 3 quarts de 9, el Departament de Salut i Metges de Catalunya continuen reunits a aquesta hora per intentar aconseguir un acord que eviti les vagues de dimecres i dijous, i també les de la setmana que ve. Fa més de 4 hores que estan reunits. Les posicions entre uns i altres s'han apropat, però encara hi ha punts de desacord. Anem cap al Departament de Salut. Laia Colomer, bona nit.
Bona nit. Sí, una reunió que ha començat a 4:45 de la tarda i que encara dura ara. De fet, fa una estona ens comentaven que es podria allargar ben bé fins les 10 de la nit. L'encapçala el conseller de Salut, Manel Balcells, i per part del sindicat hi ha tota la seva direcció. De fet, fa una mitja hora han tornat d'un recés en què han estat estudiant les últimes propostes del departament. Segons fonts sindicals, sobre la taula continua l'estira i arronsa en 3 punts: les mesures per alleugerir la sobrecàrrega de feina, blindar les hores que tenen els metges per formar-se i també accions decidides per solucionar la falta de metges. El sindicat Metges de Catalunya demana que hi hagi mesures concretes amb un calendari per aplicar-les. On sí que hi hauria més acord serien les millores salarials. Recordem que Metges de Catalunya convoca vaga dimecres i dijous d'aquesta setmana i també de l'1 al 3 de febrer.
Mentrestant, el Departament de Treball ja ha decretat els serveis mínims tant per la vaga de sanitaris com la de mestres i professors, que també serà dimecres i dijous. En aquesta última, per cert, la d'educació, acabem de saber que també s'hi ha afegit Comissions Obreres. Pel que fa a la de sanitaris, a grans trets, a caps i hospitals s'han de garantir les urgències i a les escoles hi ha d'haver un docent per cada 3 classes, Laia.
Sí, els hospitals, les urgències han de funcionar amb normalitat, com també el 061 i les ambulàncies, sempre per atendre serveis urgents. A més, s'han de garantir els tractaments inajornables, com la diàlisi o la quimioteràpia i la radioteràpia per pacients greus, i també hauran de funcionar al 100% les unitats especials, com les UCI. Els CAPs també hauran d'atendre les urgències, però no l'activitat programada no urgent, tampoc les consultes externes, que no funcionaran. Mentrestant, escoles i instituts, hi haurà d'haver com a mínim una persona de l'equip directiu per centre i també un mestre o un professor per cada 3 classes. Això des d'infantil fins a secundària, perquè pels més petits de les llars d'infants i també als centres d'educació especial haurà de treballar la meitat de la plantilla.
A tot això, demà les protestes ja comencen a escalfar motors amb la vaga que la intersindical convoca a tot el sector sanitari, tot i que és un sindicat minoritari, sense delegats sindicals. Estan cridats a secundar-la tots els professionals sanitaris i no només els metges. Començarà demà i s'allargarà fins dimecres. Demà hi ha previst vista una manifestació a les 11 del matí que sortirà de la plaça de Sant Jaume. De la vaga de professionals sanitaris d'aquesta setmana en parlarem d'aquí uns minuts al 9C amb Xavier Lleonart, secretari general del Sindicat de Metges de Catalunya. I la primera vaga d'aquesta setmana serà la que començaran demà, també de manera indefinida, els lletrats de l'Administració de Justícia. La seva tasca és clau perquè tots els procediments judicials tiren endavant. De fet, amb l'aturada s'hauran de suspendre diverses vistes i judicis i la situació encara serà més complicada als tribunals. Marc Poyato.
Els lletrats de l'Administració de Justícia reclamen una millora salarial d'acord amb les tasques que han hagut d'assumir per descarregar de feina jutges i magistrats. El Ministeri de Justícia, d'aquí depenen, assegura que ha complert totes les reclamacions del col·lectiu i acusa els funcionaris de fer una vaga política sense cap finalitat professional. Patricia Jimeno, del comitè de vaga, ha explicat, però, a RAC1 que mai han tingut una proposta del Ministeri sobre la taula.
Mai el Ministeri de Justícia s'ha posat en contacte amb el comitè de vaga per arribar a algun acord, però és que per a res. Ens veiem abocats a arribar al que havíem dit, que és anar a la vaga indefinida.
Aquesta vaga obligarà a suspendre diversos judicis i vistes. Ara bé, hi haurà serveis mínims i algunes causes obertes, sobretot si hi ha presos implicats, continuaran el seu curs. És el cas, per exemple, de la investigació contra Dani Alves.
Doncs bé, precisament Dani Alves ja és a una nova cel·la, ara de la presó de Brians 2. És el centre on l'han traslladat aquest matí i on s'estarà mentre la justícia consideri convenient tenir-lo en presó preventiva. Una situació que, tot i la contundència de la jutgessa, el jugador confia revertir amb un nou advocat, Benet Íñigo.
De bon matí, Alves abandonava Brians 1, on normalment van els presos preventius, per ingressar a Brians 2, una presó per condemnats, però que en alguns casos, comptats, també ha acollit altres presos preventius coneguts. Fonts penitenciàries expliquen el canvi perquè les instal·lacions de Brians 2 permeten una millor gestió interna, tant a nivell de seguretat com de convivència, sobretot perquè els mòduls d'aquesta presó tenen de mitjana 80 presos i els de Brians 1, 200. També és cert que l'actual presó d'Alves és molt més nova i ben acondicionada. El jugador l'han col·locat, per cert, al mòdul 13, on hi ha, entre d'altres, el condemnats per delictes sexuals, però el canvi no té res a veure en principi amb el delicte que li atribueixen al jugador. També hem sabut que comparteix cel·la per facilitar la integració al centre. Aquesta serà la quarta nit que Alves dorm a la presó. Segons ha pogut saber RAC1, l'entorn està sondejant diversos advocats per assumir la defensa i demanar una revisió de les mesures cautelars.
Passen 2:45, la policia ha detingut un pedòfil a Vilanova i la Geltrú per haver agredit com a mínim 6 nens d'entre 3 i 10 anys. A més, ho gravava amb el telèfon i havia penjat vídeos i fotografies a la internet fosca. La Policia Nacional, de fet, el va aconseguir identificar gràcies a algunes d'aquestes imatges. Benet.
L'home es tapava la cara i prenia mesures perquè no el reconeguessin, però els experts van aconseguir-ho a través de detalls, sobretot després d'ubicar l'espai. En una de les imatges hi havia una finestra i van aconseguir identificar l'exterior. Era la capital del Garraf. Gràcies també a les imatges penjades en canals de pedofília, saben que com a mínim va començar a actuar el 2016. I quan van entrar a casa seva van trobar restes informàtiques d'interacció amb canals pedòfils. Les víctimes eren fills d'amics i de persones amb qui compartia pis. La policia, però, no descarta que hi hagi més víctimes perquè era monitor de futbol i tenia contacte amb altres menors. De moment, ha entrat en presó preventiva.
I encara en successos, un exentrenador de futbol Artés, al Bages, ha acceptat una pena de 2 anys i 11 mesos de presó per haver abusat de menors. Després de pactar-ho amb la fiscalia, no haurà d'entrar a la presó, Joan Torres.
Això si no comet cap delicte durant els 5 anys vinents, paga una multa de 2.700 euros i fa un curs de formació sobre educació sexual. També haurà de pagar 8.000 euros de responsabilitat civil. Tot plegat va passar entre el 2017 i el 2018. L'acusat feia servir aplicacions com WhatsApp, Instagram i Snapchat per tenir converses sexuals amb alumnes. Per exemple, els demanava que li expliquessin les seves experiències sexuals i també n'explicava d'altres que els menors no coneixien i els animava a fer-ne. Algunes vegades l'acusat va fer videoconferències per fer pràctiques sexuals o els deia fins i tot de quedar per despullar-se o dormir junts. A més, segons la fiscalia, els feia sentir malament si no li contestaven. L'acusació demanava una pena de gairebé 25 anys.
I a Valladolid, la policia ha detingut un home per haver assassinat la seva parella i la filla d'ella, de només 8 anys. L'assassí tenia antecedents per violència masclista d'una antiga parella.
Si es confirma que el crim està relacionat amb la violència masclista, es tractaria del primer de l'any a tot l'estat que inclou un menor d'edat. Tot plegat ha passat aquesta matinada passada. Abans que el detinguessin, l'home de 42 anys hauria confessat el doble assassinat al seu cunyat i després s'hauria intentat suïcidar.
Per cert, que el Col·legi de Periodistes posarà en marxa un protocol per lluitar contra el ciberassetjament a les professionals del sector. Segons la UNESCO, 3 de cada 4 dones periodistes han patit violència a través d'internet quan les informacions que han publicat denunciaven denunciaven injustícies o abusos de poder.
Entre d'altres, s'activarà un punt lila per atendre les afectades. En un acte al Parlament de Catalunya organitzat per l'Associació de Periodistes Parlamentaris i el Col·legi, algunes afectades han demanat compromís per part dels mitjans i les institucions. Entre d'altres, hi ha participat Sara González, periodista que va destapar el cas Dalmases.
L'assetjament digital s'acarnissa especialment en les dones. S'han convertit en una gota malaia a les nostres rutines laborals i té també un impacte personal invisible i silenciat. I això no es resol en un "doncs no ho miris", de la mateixa manera que pel carrer no diríem "doncs tapa't les orelles i tapa't els ulls".
També hi eren altres professionals com Cristina Puig, Gemma Herrero, Mònica Terribas i Ariadna Oltra, que han destacat les conseqüències físiques i mentals que provoca el ciberassetjament.
D'altra banda, un fals dentista ha acceptat 6 anys i 4 mesos de presó per haver estafat una vuitantena de pacients. De fet, els haurà d'indemnitzar amb 450.000 euros.
La policia el va enxampar arran d'una denúncia d'un pacient que havia pagat un tractament per avançat que no va arribar a rebre mai. L'acusat va treballar durant 8 anys sense el títol d'odontòleg, fent diagnòstics i tractaments que eren incomplerts, obsolets i mai fets. Les víctimes havien arribat a pagar des de 2.000 fins a més de 10.000 euros i algunes van acabar patint lesions a la boca i als ossos. Divendres li entregaran la sentència i tindrà 10 dies per entrar a la presó. Ha demanat fer-ho a Lleó, on viu la seva mare, que a més està malalta.
Presó provisional sense fiança per una dona que va incendiar un domicili on vivien altres membres de la seva família, Vilanova i la Geltrú.
Va causar 5 ferits lleus en un habitatge del carrer Muralla dijous passat a la nit. L'incendi va cremar el cel obert de la planta baixa. S'acusa la dona de 60 anys d'un delicte d'incendi.
9 minuts i les 9, l'últim judici contra Francisco Camps per la Gürtel haurà d'esperar com a mínim una setmana més. Avui s'havia de començar a jutjar l'expresident de la Generalitat Valenciana a l'Audiència Nacional per l'adjudicació irregular d'alguns contractes. Finalment, però, el tribunal ha admès que les defenses no tenien tota la documentació necessària i ha preferit evitar errors en el procediment. Això, tot i les crítiques d'alguns advocats. Des de Madrid, Arnau Mañé.
L'Audiència Nacional prefereix donar més marge als advocats i evitar que les presses se li girin en contra en aquesta peça de la Gürtel. Per això, el judici a Francisco Camps no arrencarà fins dilluns que ve. El jutge José Antonio Mora accepta els retrets de les defenses, però prefereix assegurar el tret.
No es tan fácil. Yo por eso digo que más vale perder una semana respetando los señalamientos que luego pues nos pueda llegar a una posible inanulidad de actuaciones.
La Fiscalia demana 2 anys i mig de presó al president de la Generalitat Valenciana que hauria maniobrat per adjudicar Orange Market l'estand de Fitur el 2019. Avui Francisco Camps demanava anar per feina per resoldre la seva situació.
Espero que por fin esta pesadilla, que es muy larga, es muy dura y es brutal, termine de una vez por todas. Confío en la justicia, confío en el funcionamiento del Estado de Derecho español y confío que, como las otras 9 causas, esto acabe com tiene que acabar, que és con la absolució.
Aquest és l'últim judici pendent que Francisco Camps té per la trama Gürtel.
I el govern espanyol ha obert un expedient sancionador a la Falange per un homenatge a José Antonio Primo de Rivera, concretament per una concentració que el partit va convocar al Valle de los Caídos el passat novembre, on es va cantar el Cara al Sol i es va fer la salutació feixista.
La secretària d'Estat de Memòria Democràtica creu que això vulnera la llei de memòria històrica i la Falange es podria enfrontar a multes que van dels 10.000 als 150.000 euros. L'organització ara té 15 dies per presentar al·legacions. Si la Falange reconeix la seva responsabilitat, la sanció es podria reduir un 20%.
9:15, almenys mitja dotzena d'empreses catalanes han rebut missatges de WhatsApp fraudulents que miraven d'estafar-les suplantant la identitat d'un responsable de la mateixa companyia. Es tracta d'un cas que ha destapat el món a RAC1. Els missatges, els estafadors encarreguen a un treballador que compri targetes regal de plataformes com Google Play, Apple o PlayStation, n'aconsegueixen les dades i els buiden els diners.
De moment, el número de mòbil que fan servir els estafadors continua actiu i encara es fan passar per directius. És el cas de l'empresa Raipa de Terrassa, encarregada de desenvolupar i fabricar equips de laboratori. La Vanessa González, directora financera, va rebre un missatge de la directora executiva, Teresa Espinar. Ho ha explicat al món a RAC1.
Em van fer una trucada per WhatsApp i dic, ostres, que estrany. La vaig intentar agafar, però jo no escoltava res. I llavors em va escriure, no puedo oírte, no sé si puedes oírme. I em va enviar el quiero que vayas físicamente a cualquier oficina de correos o tabaqueria. Van agafar una foto que tinc pública i si declares el meu nom, és la primera foto que surt.
La Vanessa i la Teresa van anar a una comissaria dels Mossos, però com que no van caure en l'estafa, no han pogut presentar cap denúncia pel cas.
I encara sobre estafes, l'OCU alerta de l'augment de fraus en plataformes de compra i venda de productes de segona mà entre particulars, com ara Wallapop i Vinted, en Montse Martí.
L'OCU assegura que han detectat diversos fraus d'aquest estil a Catalunya amb productes que tenien un preu d'entre 400 i 1.000 euros. La seva portaveu, Esther Lorente, explica com acostumen a operar els estafadors.
S'interessen per un determinat producte i ens proposen continuar la gestió fora de la plataforma per estalviar-se despeses, etc. De vegades ens demanen un correu electrònic i allà ens envien un enllaç per donar les nostres dades bancàries. A partir d'aquí entren en el nostre compte corrent i ens poden treure els diners.
L'OCU recomana no donar el número de telèfon, desconfiar dels venedors que tenen pressa per vendre i dels enllaços on es demana facilitar les dades bancàries amb l'excusa d'ingressar els diners de la venda directament al compte corrent. També recorda que mai s'ha d'enviar una fotografia del DNI. En cas de ser víctima igualment d'una estafa d'aquest tipus, l'OCU diu que és important posar-se en contacte de seguida amb la plataforma, avisar el banc i denunciar-ho a la policia.
I Spotify segueix el camí de Microsoft, Amazon, Meta i Twitter i acomiadarà el 6% de la plantilla.
EAE Business School us ofereix aquest espai.
La retallada a Spotify afectarà uns 600 treballadors.
L'empresa sueca de streaming musical actualment té uns 9.000 treballadors. Entre els que aniran al carrer hi ha la responsable de continguts i publicitat. L'anunci arriba després que l'any passat les accions de Spotify es desplomessin més d'un 60%. La decisió de l'empresa coincideix amb la d'altres companyies tecnològiques que en les últimes setmanes també han decidit reduir la seva plantilla. Microsoft acomiadarà 10.000 persones, Alphabet de Google 12.000 i Amazon 18.000. A Catalunya aquesta última hi inclou el tancament de la planta de Martorelles, que afecta més de 800 persones.
Si vols canviar de vida i estudiar en una business school que lidera els rànquings, o canviar un pla de desenvolupament personalitzat, flexible i amb una xarxa de contactes potent, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi en una escola de negocis creativa, acollidora i innovadora. EAE Business School. We make it happen.
4 minuts i les 9, Alemanya obre la porta que altres països puguin enviar els seus tancs Leopard a Ucraïna. Berlín continua sense aclarir si també ho farà directament, però avui ha rebaixat el to. Ara diu que si algun estat, com Polònia o les Repúbliques Bàltiques, tiren pel dret, ells no aixecaran el braç. Corresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tovar.
Després de rebre pressions dels Estats Units, de l'OTAN i avui dels 27 ministres d'exteriors europeus, Alemanya, país fabricant dels tancs Leopard, ha baixat del burro i ara matisa que no suposarà que els aliats que ho desitgin enviïn aquests tancs a Ucraïna. De fet, Polònia ja havia anunciat que faria la sol·licitud formal a Berlín, però que tiraria pel dret de totes maneres i que intentarà crear una coalició internacional per enviar aquest tipus d'armament a Kiev. L'alt representant de la diplomàcia europea, Josep Borrell, confirmava aquest gir de la postura alemanya.
Por lo que he entendido, Alemania no va a prohibir la exportación de estas armas si algún país de la Unió Europea que la tenga desea hacerlo.
Els 27 també han aprovat un nou tram de 500 milions d'euros per finançar l'enviament d'armes a Ucraïna. Des que va començar la guerra, s'hauran mobilitzat ja 3.600 milions d'euros.
I a casa nostra, segons ha pogut saber RAC1, l'any passat es van registrar a Catalunya una cinquantena d'incendis provocats per patinets elèctrics, la meitat a Barcelona. En la majoria de casos, el foc comença per la manipulació de les bateries d'aquests vehicles. Més detalls des de Girona, Bàrbara Julva.
Aquests incendis s'han doblat en dos anys. A part que hi hagi algun defecte de fàbrica en les bateries, el foc es deu sobretot a cops, trencaments o modificacions que s'hagin fet. Comprar una bateria d'alta qualitat o controlar el seu estat són algunes de les recomanacions. Lluís Mendus, sergent i responsable de salvament d'accidents de trànsit i assistència tècnica dels bombers, explica a RAC1 que el moment de la càrrega també és molt delicat i n'explica alguns consells.
Carrega-la en un lloc segur. Si pot ser un exterior, molt millor. I lluny de materials combustibles. Si ha de ser a una habitació, home, amb la porta tancada i no ho deixis carregant sense vigilància, per exemple, a la nit, etc. I si és el cas, doncs intenta utilitzar un detector de fums, que són econòmics i de fàcil manteniment.
Després de Barcelona, la comarca més afectada és el Vallès Occidental i el Baix Llobregat. També hi ha hagut incendis d'aquest tipus al Gironès i al Baix Empordà.
Dos i les nou, la coproducció catalana 20.000 espècies d'abejas competirà per l'Os d'Or al Festival de Cinema de Berlín. És l'òpera prima de la directora Estibaliz Urresola, que va formar-se a l'ESCAC, Maria Cusó.
La pel·lícula explica la història d'una nena trans, la Coco, que no entén perquè tothom s'entesta en dir-li Aitor. També la de la seva mare, una dona que pateix una crisi vital i que decideix marxar de vacances amb els seus tres fills a la casa familiar. Aquest és el primer cop que una cineasta de l'estat espanyol estrena la seva òpera prima a la secció oficial de la Berlinale, que es farà del 16 al 26 de febrer.
A casa nostra la setmana comença marcada per la gala dels Premis Gaudí d'ahir la nit. La van seguir més de 250.000 espectadors. La festa del cinema català, que es va poder veure per TV3, va assolir una quota de pantalla de prop del 16%, una molt bona xifra que certifica el bon moment que viu el cinema a casa nostra, Maria.
Així és, una nit carregada d'emocions que va coronar el Carràs com a millor pel·lícula de l'any i va convertir Carla Simón en profeta a la seva terra, amb un total de 5 premis, entre ells millor direcció i guió. Pacifiction d'Albert Serra es va endur el premi a millor pel·lícula en llengua no catalana en una nit molt repartida, on també van tenir premi Un any o una noche d'Isaki La Cuesta o Suro de Miquel Gurrea. La presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, Judit Colell, celebrava aquest matí al Món RQ el bon seguiment de la gala.
Em va agradar perquè va poder ser un homenatge a l'Agustí, i que això, dintre de la tristesa que portàvem ahir tots, va ser molt emocionant.
Colell, per cert, que també ha recordat que volen convertir la gala dels Premis Gaudí en itinerant i ha fet una crida perquè l'any que ve es pugui fer fora de Barcelona.
Una gala, com sentíem, que va tenir un record especial per Agustí Villaronga, el director d'Apa Negra o Incerta Glòria, va morir ahir als 69 anys, poques hores abans de la gala dels Gaudí. Aquesta tarda s'ha obert la Capella Ardent al Tanatori de Sant Gervasi de Barcelona, on demà, a 2:15, es farà l'últim comiat al director. Les 9 en punt de la nit, els germans Roca llancen la seva primera línia de begudes. Es dirà Esperit Roca i estarà a la venda a partir de demà.
De moment compta amb dues sèries diferenciades, cada una amb tres begudes. La primera és Paratges i té una ginebra de te de Roca, un aiguardent de garrofa i un vi amb arrels. La segona línia està vinculada a la Casa Cacau de Jordi Roca i té com a base precisament el cacau. Les begudes es poden comprar als diferents establiments dels Roca a Girona, a l'Hotel Mandarín de Barcelona o per internet.
I ja estan obertes les inscripcions pels Premis Ràdio Associació, que aquest any arriben a la 23a edició. Els guardons reconeixen la feina dels professionals de la ràdio de l'últim any, des del 19 de març fins l'1 de març del 23.
S'adrecen a tots els territoris de parla catalana i accepten propostes de programes de quatre categories diferents. Millor programa de ràdio, millor programa de ràdio local, millor programa pel que fa a la innovació i millor pel que fa a la inclusió. El jurat, presidit per Carla Solà, escollirà el millor professional, el Premi a l'Excel·lència i el guardó 1924, que reconeix els treballs audiovisuals.
I en música, la cantant noruega Aurora, entre les principals novetats internacionals del Festival Vida. La jove artista té més de 10 anys de carrera, barreja estils com el pop, el folk i lletres inspirades en la natura. Aurora s'assuma a un cartell que també inclou bandes com Lori Meyers, El Niño de Elche, La Casa Azul i Selva Nua, entre molts altres grups catalans i internacionals. El Festival Vida es farà el 29 i 30 de juny i l'1 de juliol, com sempre, a Vilanova i la Geltrú. I sense deixar la música, des d'avui Joan Vázquez converteix el Teatre Maldà de Barcelona en un escenari de Broadway. She's imperfect. El cantant hi estrena Broadway i el Maldà, un espectacle a veu i piano on repassa alguns dels temes més sonats de musicals dels últims anys i poden escoltar, per exemple, temes de Hamilton, Moulin Rouge o The Maid, com aquest que sentim de fons. Només se'n faran 9 funcions des d'avui fins al 12 de febrer. Passen 2 minuts de les 9 de la nit. Els esports, Gerard Ballera, bona nit.
Bona nit.
Comencem parlant de fitxatges perquè el Girona té un nou defensa a la plantilla.
Sí, ha fitxat el central peruà Alexander Callens, que arriba lliure procedent del New York City, que ha signat pel que queda de temporada i dues meses. El segon fitxatge de l'equip gironí en aquest mercat d'hivern, tot plegat el dia en què també s'ha anunciat la renovació d'un altre central, l'uruguaià Santi Bueno, fins al juny del 2026.
Mentrestant, el Barça nega que hagin complert les normes per adjudicar les obres del Camp Nou a l'IMAC.
Segons publica el Confidencial, l'empresa turca no compleix dos dels requisits per ser admesos en el procés de licitació de les obres. Un és haver construït un estadi de més de 40.000 espectadors i l'altre, dos edificis de més de 150 milions d'euros de pressupost a Espanya. El Barça assegura en un comunicat que no ha existit un contracte de licitació com a tal i que el plec de condicions vàlid data de l'1 de setembre del 2022. El club explica més que el Confidencial es basa en les condicions establertes per l'anterior junta directiva. definitiva. També nega que hi pugui haver un problema amb l'Ajuntament de Barcelona per la licitació de les obres. Encara en clau blaugrana, avui per cert hem sabut que l'àrbitre del Barça-Reial Societat al partit de dimecres de quarts de final de la Copa serà Gil Manzano, el mateix que va expulsar Lewandowski a Pamplona.
I a aquesta hora tenim uns quants partits de futbol en joc.
Sí, començant pel de la Lliga Espanyola de Primera Divisió, acaba de començar el València-Almeria-Mestalla. És el partit que tanca la 18a jornada. De moment, els primers dos minuts, empat a 0. També en joc a segona, l'Andorra 0, Albacete 0. I a Anglaterra, la Premier, primers minuts també del Fulham 0, Tottenham 0. A França tenim jugant el Paris Saint-Germain. Està buscant la classificació pels vuitens de final de la Copa contra un equip d'inferior categoria. De moment, País de Casel 0, Paris Saint-Germain 0. I al minut 20, a Itàlia, Inter 0, Empoli 0.
En bàsquet hi podria haver una final catalana a la Copa del Rei de Badalona.
Avui s'ha fet el sorteig per un costat Madrid, València i Barça Unicaja, i per l'altre Tenerife, Gran Canària i Joventut Baskonia. Això vol dir a més que hi podria haver un clàssic a les semifinals. El Barça jugarà el seu partit dijous, mentre que la penya ho farà divendres. La Copa, recordo, del 16 al 19 de febrer a l'Olímpic de Badalona.
Alguna cosa més, Gerard?
Sí, que estem pendents de saber el rival de la selecció espanyola masculina d'handbol. Els quarts de final del Mundial serà el guanyador del partit que estan jugant ara Alemanya i Noruega. De moment, a punt d'arribar al descans, empat a 16. I que a més hi ha una crisi oberta al Balonmano Granollers. Han dimitit el director esportiu Marc Amargant i el director responsable de l'àrea esportiva, el també exjugador Marc Garcia, per desavinences amb la direcció del club.
Gràcies, Gerard. Bona nit.
Bona nit.
Les 9 i 5 minuts i el temps, Abel Caral, bona nit de nou.
Bona nit.
Demà ens ho deies, eh? Neu en cotes baixes i de nou molt fred.
Sí, 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 malgrat que la matinada serà una mica menys vigorosa que l'anterior, que ha sigut de les més fredes dels últims 10 anys, 12 anys en molts casos, o fins i tot hem d'anar més enrere. En tot cas, no farà tant de fred aquesta nit en molts casos, però caldrà abrigar-se bé de bon matí, i al centre del dia, com avui, en la majoria de casos no arribarem als 10 graus. A més, força núvols, a la tarda vent a les comarques de Girona, sensació d'una gran ventada que accentuarà la sensació del fred, això sí, com passa ara mateix cap a l'Empordà, que hi ha temperatures de sensació clarament per sota dels 0 graus, en alguns casos, malgrat que els termòmetres marquin 3-4 graus, i pendents d'aquestes nevades, que de bon matí, primeres hores anecdòtiques, poden afectar alguns sectors de l'Anoia, Bages, el Penedès, nord de l'Alt Camp, en qualsevol cota, poca cosa, i a mig matí han d'entrar noves precipitacions per les comarques de Girona, cota de neu 200-400 metres, al migdia també amb una cota de 200-400 metres afectarà molts sectors de les comarques de Barcelona. Hi haurà una pausa a primeres hores de la tarda i després entraran noves precipitacions per les comarques de Girona, ja amb una cota neu de 600-800 metres, baixa però no tant, cap al vespre arribaran de nou a molts sectors de les comarques de Barcelona, també amb aquesta cota de 600-800 metres, i a últimes hores les precipitacions afectaran molts sectors de les comarques de Tarragona, encara amb una cota de 200 metres, tan sols al final del dia, cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. En la majoria dels casos sembla que han de ser precipitacions poc importants, que en farien una mica o deixin poc gruix de neu, per tant, no seria una nevada que hauria de complicar en conjunt la circulació ni la vida del país.
Passen 7 minuts de les 9 de la nit.
A RAC 1, no ho sé, amb Pep Tormos.
I comencem aquí la tertúlia del no ho sé, avui amb el Lluís Carrasco, publicista i especialista en màrqueting estratègic. Lluís, què tal? Bona nit.
Bona nit.
La Magda Gregori, cap de redacció i projectes de La Mira. Magda, bona nit.
Hola, bona nit.
I Isabel Lleuger, experta en relacions institucionals. Què tal?
Bona nit. Molt bona nit.
I també amb l'Enric Sierra, director adjunt de La Vanguardia. Bona nit,
Enric. Bona nit, bona nit.
Escolta'm, Abel, no t'escapis encara, perquè crec que estan una mica revolucionats amb el tema de la neu. No sé si ho teniu tot preparat per demà, l'abric...
Jo porto els descansos, ja.
Els esquís també, fins i tot. Ara l'Abel ens explicava aquesta situació, hi ha aquesta prealerta de protecció civil al Pla Neucat activada. Sou de neu vosaltres o no? Sou de...
Jo no. A mi m'encanta, i m'encanta la ciutat, i m'encanta el caos que provoca.
Però
els meteoròlegs sempre ens fan el mateix, ens posen la mel als llavis, pensem que veurem nevar, que anirem amb els nanos a jugar amb la neu, etc. I després, bueno, 600 metres, al final tot això ja és la Serra de Prades i ja no ens toca.
No, jo crec que més avall demà... El que passa que sí, que sembla que ha de ser anecdòtic o que no ha de ser una gran nevada, perquè ens entenguem, ni general a tot Catalunya.
A veure, intentem concretar-ho. Bé, ara feies una mica de 5 cèntims. Cota de neu, bàsicament a 200 metres.
Al matí, això.
Al matí.
Podria agafar Barcelona, a veure?
Barcelona es pot veure nevar cap al Tibidabo, perquè ens entenquem, Collserola. Podria agafar? Sí, es pot veure nevar alguna volva de neu, pot veure's als barris alts, diguéssim, de Barcelona, però més cap al migdia, més que al matí, no és una situació de nevades a primeres hores, i es pot enfarinar una mica al Tibidabo, però més enllà d'això, creiem que Barcelona...
Només per fer la foto, gairebé.
Per fer la foto, i aviam.
Que ara en Lluís deia que encanta la ciutat i el caos que provoca la neu, però no sé si recordeu, eren 2 anys al Madrid, quan va haver-hi...
El Filomena.
Sí, que allò va ser una tragèdia tremenda, no? Jo, al respecte de neu, és aquelles coses que t'agrada, però una estoneta. És a dir, que està bé, però després que puguis realment tornar a anar a les carrers sense neu, perquè, com deia en Lluís, el caos que pot acabar provocant una nevada important, bueno, ja sabem, les nevades importants a Barcelona, el que va representar,
que
no?
2010, l'última Barcelona més important.
Que nevi al Pallars, que tothom està ja preparat amb cadenes i que a més saben com circular per les carreteres, o la màquina llevaneu farà la feina molt ràpid, és una cosa. L'altra és en quin altre punt del país, perquè llavors el col·lapse, i no només el col·lapse, i el perill...
Clar. Això també genera, jo crec, una altra reflexió, no? La neu i el fred, doncs, en allà on està preparat i necessiten neu i fred perquè el seu negoci funcioni, fantàstic, no? Però la neu i el fred a ciutats provoca després totes les persones que estan al carrer, s'ha activat ara una alerta i estan precisament intentant aixoplugar totes aquestes persones que es poden trobar en una situació molt i molt delicada. Mm-hmm. No?
Més enllà de Barcelona, Abel, dèiem 200 metres, però fins i tot pot arribar a nevar a nivell de mar, no?
Sí, en un primer moment, quan arriben aquestes precipitacions a mig matí, que han d'entrar per la Costa Brava, es podrien trobar encara doncs, a temperatures molt baixes i que es veiés nevar arran de mar, per tant que es veiés nevar en algunes platges de la Costa Brava. Si arriba a passar, i seria, jo crec que anecdòtic, i no prou feines enfarinaria si arriba a passar, tot i que insisteixo, les temperatures no baixaran tant aquesta nit. Avui hem tingut una mínima, per exemple, mira, parlant de les comarques de Girona, Caldes de Malavella, la Selva, tampoc gaire lluny del mar, perquè ens entenguem una mica terra endins, però no estem parlant de la Catalunya central, 7 graus sota zero, per tant, Déu-n'hi-do, però a les comarques de Girona és dels llocs on realment la nit serà menys freda, i per tant, quan arriben aquestes precipitacions, no es trobaran l'aire tan fred com hi havia avui.
Això al matí, però la neu arribarà en dues tongades, no? Fins quan es pot allargar el segon episodi?
Mira, matí comarques de Girona, com dèiem, abans del migdia, però sobretot migdia, afectant molts sectors de les de Barcelona, una pausa després de dinar, perquè ens entenguem, i al llarg de la tarda tornaran a entrar noves precipitacions per les comarques de Girona. Hi ha una cota de 600-800 metres, que és una cota baixa, però ja no estem parlant de possibilitat de cota 0 o 200 metres. Cap al vespre arribaran a les comarques de Barcelona, també 600-800 metres, i cap allà a últimes hores del dia, aquesta hora, al final del dia, aniran arribant també a les comarques de Tarragona, també potser 400-600 metres, 200 metres a l'interior de l'Ebre. Sembla que després d'això ja pararia la cosa. Per tant, ja no s'haurien de prolongar més enllà la nit matinada de dimarts a dimecres, i fins i tot poden pujar una mica les temperatures interiores.
I l'onada de fred?
El fred s'ha de mantenir ben viu. Dimecres i sols pugen una mica les temperatures, però continuarem amb temperatures més baixes del que toca, és a dir, toca que faci fred perquè estem a l'hivern, però dins d'això hi ha un fred que a vegades és més rigorós del que tocaria, com igual que l'estiu, toca que faci calor, però hi ha dies que tenim onada de calor. Doncs ara estem per sota del que tocaria esperar a la nostra latitud, a les nostres terres, com a contrades, a ple hivern. Dimecres i jocs pugen una mica les temperatures i després, el cap de setmana, tornen a baixar i sembla que no serà fins d'aquí una setmana, que ens anem ja al tombant de mes, que es normalitzaran. I farà fred, però ja no serà un fred tan intens. Hem de pensar que avui, per exemple, les glaçades han arribat al Vendrell, ben a prop del mar, 5,2 graus, no una glaçada de 0, 1 sota 0, no, 5,2 graus negatius, que és la temperatura més baixa a la capital del Baix Penedès, com a mínim, des de l'any 2000. Per tant, en alguns casos feia més de 20 anys que no feia tanta fred.
Estem parlant d'un episodi, no sé si qualificar-lo també d'històric, perquè mirant aquests registres, algunes temperatures no es registraven des de feia una dècada o dues dècades.
Sí, exacte això, el cas que dèiem del Vendrell, però potser ens hem de remuntar molts casos a la onada de fred siberià que vam tenir el febrer del 2012, que també ens va portar molt de fred. Per tant, no sé si històric, perquè hem tingut episodis de freds, per exemple, el desembre del 2001, després d'una nevada important, que també va col·lapsar Barcelona, a mitjans de mes de desembre, després la segona meitat de mes de desembre, el fred va ser molt intens, es va arribar a temperatures de 15 sota 0 a la plana de Vic, de 14 sota 0 als sectors del prelitoral, molt de fred. Per tant, no és una situació de fred excepcional, però no és de les que tenim cada hivern, i a més, ja portem tota la setmana passada, sobretot segona meitat de la setmana, i es va prolongant bastant. Mira, vam acabar l'any passat amb temperatures altíssimes, i ens queixàvem, doncs ara s'equilibra la balança.
Ha anat molt bé per la venda de rebaixes.
Segurament.
Però això també és conseqüència del canvi climàtic, no? És a dir, que veurem onades de molta calor, clar, combinades amb
sí,
molt fred.
Sí, hi ha, pot haver gent que digui, o escèptics, que diguin, home, però si caigui un canvi climàtic, escalfament, sí, mira quin fred. No, una de les coses que ens posa sobre la taula el canvi climàtic, l'escalfament global, que al final és un escalfament, és que hi haurà episodis més extrems, tant de calor com de fred, com de pluja, com de sequera, tot més extrem, i moltes vegades, en el cas, per exemple, de precipitacions, més concentrat les precipitacions, i el fred pot ser molt, ben viu. Les últimes setmanes, als Estats Units també, per exemple, ha fet moltíssim fred, i això no treu que el planeta s'estigui escalfant.
Però una pregunta, perquè tu ara dius això, però també hem fet referència a altres moments, que hem tingut un fred extrem, no? Parlàvem del 2010, parlàvem de la... És a dir, que hi ha qüestions que han aparegut 20 anys després, sí, que tenim un referent anterior. Per tant, el canvi climàtic és evident que no el negarem ni molt menys, no? Però que hi ha episodis de fred extrem o de calor extrema que es van repetint al període històric i que
n'hi ha hagut
no
sempre.
Exacte, no? Clar. És a dir, que també que ara serà més virulent, és a dir, que en tindrem més a cada dècada, doncs poder sí, no?
Però es pot donar, però clar, podem remuntar al gener del 85 també, moltíssim fred o la gran nevada del 62 a Barcelona. Vull dir que al final també el clima mediterrani també és un clima ja ell d'extrems, i per tant ja sent un clima d'extrems, els extrems es poden encara doncs polaritzar més i pot ser tot més extrem. Potser després ens passarem ara uns quants anys que l'hivern no fa gaire fred, o potser d'aquí unes setmanes les temperatures tornen a ser clarament altes.
Jo me recordo quan ara dit gener del 85 jo estava estudiant a l'Autònoma, i me recordo, m'he traslladat al fred que varen passar, i em sembla que estava fent segon de carrera o així, que realment era una cosa, i el carrer era gèlid, va ser dur.
I després molta gent allò que diu, és que fa el fred que feia abans, perquè moltes vegades també recordem potser aquests episodis, no?, d'aquell hivern, i tenim aquell record, però al final, si una cosa tenim en meteorologia i climatologia, són dades, i podem comparar i contrastar, no?
Bé, doncs ho anirem seguint, òbviament, l'evolució dels pronòstics, actualitzant-ho. I...
A les 6 de matí ja la Mònica amb el Basté informant ja com està la cosa i com evoluciona, perquè aquests pronòstics també han anat variant al llarg de la tarda i, i s'han anat seguint què fa la precipitació i què fa la cota de neu i les temperatures. En tot cas, abrigats, això sí.
Això segur, i esperem que no faci mal, tot i que al Lluís li agrada una mica el caos a la ciutat.
Caricaturitzat, Soc conscient del mal que fa els serveis públics.
La foto, que tinguem
esperem,
la foto.
Esperem que no faci gaire mal. Abel, gràcies.
Torna aquí
una estona. Ho actualitzem tot plegat a les 10.
Fins ara.
El que fem ara és una petita pausa per la publicitat i de seguida tornem.
No ho sé, amb Pep Tormos. RAC 1.
Has de renovar els teus mobles? Amb un termini d'entrega ràpid, a mida i al millor preu. Vine a Fàcil Mòbil. Estem de rebaixes. Truca'ns al 682 674 599, visita les nostres botigues o entra a facilmobile.cat.
Tens un familiar amb Alzheimer o Parkinson que necessita ajuda? Cuideo. Especialistes en l'atenció de persones grans amb demències. Cuideo. Atenció a domicili de qualitat.
Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
900 102 103. Murprotec, cuidant la teva llar, et cuidem a tu.
A Ànec Blau ens agrada posar-t'ho fàcil obrint tot l'any. Fàcil amb el nostre pàrquing gratuït. Fàcil amb totes les teves compres en un únic lloc. A Ànec Blau és fàcil gaudir del millor oci. I amb els nostres cinemes premium. Ànec Blau, molt oberts, molt fàcils.
A Feubert et continuem ajudant a estalviar, perquè et donem fins a 80 euros en carburant per la compra de pneumàtics Michelin Cross Climate. Els pneumàtics per als quals no caldrà que portis cadenes, perquè l'any 2023 et moguis com et moguis. A Feubert ens movem amb tu.
Qui ja coneix Plus Fresc Supermercat sap que som especialistes en frescos, que afavorim els productors locals, que ens agrada el tracte personalitzat i que tenim ofertes molt bones per ajudar-te a estalviar. I si no ens coneixes, és hora que vinguis a Plus Fresc i gaudeixis fent la teva compra.
La carn gustosa i sana 100% criada a Lleida. El peix més fresc de la Llotja. La fruita i verdura d'aquí. Tenim 7 establiments a Barcelona.
Plus Fresc, el súper que t'estima. Parada.
Torna la revolució sexual a RAC+1.
Nous capítols amb tots els secrets per gaudir d'una bona vida sexual.
Pràctiques sexuals, joguines, idees, consells, tendències.
La revolució sexual. No et perdis tots els capítols del podcast de sexe a RAC+1.
Per tenir salut i bon sexe.
Escolteu-lo a rac1.cat i a l'app de RAC1.
RAC+1.
Tots som
més
u. Amb el suport de sexydream.es. Sí, amb Pep Tormos.
Passen 4 minuts d'un quart de 10 de la nit fent tertúlia amb l'Enric Sierra, l'Isabel Lleuger, el Lluís Carrasco i la Magda Gregori. Ara, per comentar una de les notícies del dia, el moviment de Jaume Collboni de sortir del govern municipal a Barcelona, quan falten només 4 mesos per les eleccions municipals, el candidat del PSC ha plantat Ada Colau per explicar, diu, amb més llibertat el seu projecte després de governar plegats tot aquest mandat i, de fet, també part de l'anterior. No sé quin anàlisi en feu d'aquesta maniobra, d'aquest moviment i quin impacte creieu que pot arribar tenint, Enric?
Sí, és un cop d'efecte. Aquest final del mandat està ple de cops d'efecte. L'Elsa Artadi deixa la cursa electoral i plega per raons personals. Trias diu que primer va dir que no i després s'apunta a la cursa electoral, i Collboni doncs ara es desmarca. Quina serà la propera? Hi han rumors, que això no ha acabat aquí i que pot haver algun altre cop d'efecte d'algun altre partit. Doncs per què? Doncs perquè les enquestes comencen a marcar una miqueta l'horitzó i hi ha necessitats, hi ha gent que es posa molt nerviós o molt nerviosa i aleshores pren decisions. En el cas del PSC ja feia més d'un any i mig que rumorejava i hi havia un debat intern en el PSC sobre l'oportunitat o no de deixar el govern amb un temps prudencial, és a dir, amb mesos per endavant, molts més que ara. I aquí hi havia com una doble línia de debat, una que afirmava que era el moment, fa un any i mig, d'abandonar el govern per marcar aquest perfil, i l'altra que deia que no, perquè estant en el govern disposes d'uns recursos i uns mitjans molt més grans i una possibilitat d'influir en el govern molt més grans que no pas a fora. Sembla que va guanyar aquesta segona opció, i ara el que sorprèn és que 4 mesos de les eleccions doncs es faci aquest moviment que deixa el PSC dins del govern però que el candidat se'n va a fora. Home, és la quadratura del cercle, és un intent de desmarcar-se, que ara el gran repte que té sobretot Collboni i el PSC és que això sigui creïble, és a dir, traslladar a l'electorat i sobretot al seu electorat i aquest que vol captar de nou, doncs que això realment té una significació i servirà d'alguna cosa per justament marcar un model diferent de ciutat com el que ha estat fins ara compartint amb els comuns. I la reacció que hi ha hagut per part de la resta de partits doncs era escrita, és de manual, i efectivament ataquen la part feble d'aquesta aparent incoherència de dir, bueno, escolta, tu has estat 3 anys i mig llargs en el govern, ara això sembla una mena de teatrillo. Doncs aquí el repte el té Collboni per demostrar que això no és teatre i que això va de veres, i que jo auguro que en els 3, tot i que és veritat que queden molt poques coses per decidir, que el mandat ja està esgotat des d'un punt de vista de nous projectes, però aquests 4 mesos que queden 4 plens, 4 plenaris, queden comissions de govern, queden comissions de plenari, i aquí tindrem la tangana assegurada.
Jo crec que sí que li genera una gran contradicció a Collboni aquest moviment, perquè, és a dir, tu has estat en un govern i per tant amb un càrrec de responsabilitat i amb una capacitat per prendre decisions, i alhora dius que vols continuar en això, és a dir, que tu vols continuar en aquest càrrec, no només en el que has tingut fins ara, sinó que a més vols ser alcalde, i eludeix responsabilitats fent aquesta sortida del govern amb 4 mesos de les eleccions. És a dir, jo crec que sí que genera una gran contradicció al PSC, que haurà de saber justificar molt bé, perquè si no també pot tenir moltes conseqüències electorals. És a dir, el que primer li diran en campanya electoral al senyor Collboni és: si vostè posa sobre la taula tots aquests elements, per què no forma part del govern municipal quan hi podria ser, perquè la seva formació hi és, no? I alhora també jo crec que ho fa per poder tenir una campanya electoral molt més... poder tenir cara a cara molt més encès amb Ada Colau, probablement, el mes de maig, no? Però, bé, el seu partit continuarà estant al govern, governant amb la senyora Colau. Per tant, per molt que ell n'hagi sortit, les contradiccions hi seran també a nivell de discurs polític. És a dir, jo crec que és una jugada arriscada, que es pot entendre també en aquesta cursa electoral, però això ho haurà de justificar molt bé, perquè ell ha format part d'aquest govern municipal. A més, té un projecte per la ciutat en el qual el seu partit de govern en aquests moments també hagués pogut executar part d'aquestes propostes i, per tant, ho farà des d'una distància molt relativa. Perquè al final ell i la seva formació continuaran estant en el govern, podent influir en la política municipal, i per tant el senyor Collboni, quan parli amb Ada Colau, fins fa 4 mesos havien estat companys de govern. Per tant, serà difícil poder justificar algunes de les seves propostes.
Jo em sento més a prop de l'Enric. No, és a dir, no li veig tanta contradicció, perquè és un any electoral, i és un any electoral no només de municipals, sinó també de generals. I el paper del Partit Socialista, especialment a Catalunya, ha agafat una rellevància que no tenia els darrers anys, on les formacions independentistes o la conjunció de totes les forces no independentistes van arribar a guanyar unes eleccions. En aquest moment, el Partit Socialista es planta davant de les municipals primers, després de les generals, i ja veurem si d'anticipades a la Generalitat de Catalunya, i crec que aquest cas és molt rellevant per aquesta separació de la Colau, on el Partit Socialista pot arribar a guanyar, unes autonòmiques. I de cara a les municipals veig 4 grans grups amb possibilitats, no 4 grans candidats. Parlo de grans grups perquè al final cadascuna de les formacions o tenen molt bon candidat o tenen molt bon grup parlamentari per poder optar a guanyar aquestes eleccions. I crec que quedarà molt frec a frec, molt més enllà de les darreres enquestes que hem vist. I el que havia demostrat clarament el senyor Collboni era això que deia la Magda, no? El fet de poder-se enfrontar perquè li pugui disputar el que és l'alcaldia de Barcelona, cosa que abans no podia fer. I per poder fer-ho, té tot el sentit del món de que ja s'allunyi, perquè el que no tindria cap sentit és que un mes i mig trenqués amb la seva participació en el govern municipal per enfrontar-se. En aquest sentit, el que vol mostrar Collboni és que s'oblidi Colau de cap servilisme i ni tan sols de cap servei. És a dir, jo em separo, preparo tota la meva bateria èpica per intentar guanyar aquestes eleccions, i el que podem arribar a veure també contra la natura més contemporània és aliances estranyes de cara a la governabilitat de Barcelona. Perquè aliances com la del senyor Trias i el Collboni, que haurien estat impensables fa 4 anys, jo crec que són perfectament possibles en aquest moment.
Isabel?
Jo estic d'acord amb el que deien els meus companys. Jo també crec que aquesta decisió, que és arriscada i que té arguments en contra per justificar que se'n va i com vehicularà aquesta separació estratègica, és a dir, com instrumentalitza una qüestió de posició electoral, deixant el seu grup parlamentari que segueixi governant amb Ada Colau, i ell anar-se'n per preparar-se per precisament fer guerra contra Colau. Jo crec que la polarització que es visualitzava fa 15 dies o 3 setmanes quan el candidat Trias es va posar sobre la taula ha fet que Collboni hagi de marcar estratègia contundent, ha de tenir un model de ciutat diferenciat, perquè si no la polarització Colau-Trias exemplifica 2 models de ciutats que estan més o menys clares, i en canvi Collboni tenim aquí una nebulosa que per tal de que pugui tenir uns resultats que li permetin en un moment donat acabar pactant amb Xavier Trias o amb Ada Colau o amb els possibles o amb Esquerra Republicana, ha de tenir un model de ciutat. Jo crec que ara Collboni té molta feina a fer, ha de construir-se un model de ciutat que sigui semblant amb la que vol el senyor Trias amb allò que cregui que ha de ser semblant, i semblant amb el model de ciutat del que vulgui la senyora Colau, amb allò que consideri que ha de ser semblant, però ha de tenir un perfil propi. Ha de ser una ciutat, ha de ser una Barcelona pròpia de Collboni, del PSC. Quin és el model de ciutat que volen? Perquè ara mateix tenim o tots percebem que hi ha dos models de ciutat, Ada Colau, Trias, i ens falten saber quins altres models de ciutat tenim a sobre. I jo crec que, a més, que Esquerra Republicana aquí ha de també jugar un paper per tal de poder-se diferenciar. No es tracta de tenir quatre models de ciutat diferent, sinó es tracta de tenir quatre candidats que puguin oferir a la ciutat de Barcelona noves perspectives per tenir un futur millor.
El que diu l'Isabel em sembla molt interessant, perquè al final tenim dos candidats que poden dir: jo ja ho he fet, jo ja he governat Barcelona, i a més puc dir com he governat Barcelona, i Trias va tenir un bon govern a Barcelona. Barcelona en l'època Trias va augmentar i va millorar en molts aspectes. La Colau també ha aconseguit grans fites amb altres aspectes, i també grans crítiques per altres motius. Però Collboni i Ernest Maragall no han governat Barcelona. I el fet de poder dir jo ja ho he fet i tu esculls aquest model o aquest altre model pot deixar fora de la partida els dos que no han governat Barcelona.
Jo aquí et faria un matís, perquè Ernest Maragall sí ha governat Barcelona amb el seu germà. I a més, Ernest Maragall era com l'encarregat de la sala de màquines... ja entès que no com a alcalde, però l'Ernest Maragall va governar durant tota l'època del seu germà Pasqual, i a més en l'òrgan intern de l'estructura de l'Ajuntament, per tant coneix perfectament. I jo una mica jo no crec que hi hagi un acord Collboni Trias, ni previ ni posterior. Jo crec que ho tindrà molt difícil Collboni justificar davant dels seus cosins germans del PSOE, davant de Pedro Sánchez, que no li dona l'alcaldia o no fa un govern d'esquerra similar al que li està donant ara mateix a Pedro Sánchez la presidència, perquè Pedro Sánchez necessitarà d'aquesta configuració de partits i per tant necessitarà dels comuns a Madrid, Podem o el que sigui, i necessitarà d'Esquerra Republicana segurament, amb la qual cosa, malgrat que pot ser que hi hagi aquesta tendència de dir, bueno, si guanya Collboni, Trias pot ajudar, o si guanya Trias, Collboni pot ajudar, jo crec que no els deixaran per aquesta mirada que tenen cap al mes de novembre o el mes de desembre, que és quan hi haurà les eleccions a Espanya. I a Espanya l'única alternativa que té Pedro Sánchez per seguir governant és el suport dels morats, de Podem, i el suport d'Esquerra Republicana, més altres, no? Per tant, és difícil de menjar pel PSOE demanar l'ajut d'aquests dos partits quan a Barcelona, que és la segona gran ciutat d'Espanya, li has donat el triomf a un senyor que es diu Trias, que no forma part d'aquesta estructura de partits.
Jo diria que, a més, hi ha una qüestió, no? El fet de que com pots construir un relat d'una ciutat diferent per part de Collboni que et permeti tenir la majoria necessària per ser alcalde tu i que no ho sigui de Colau en aquest possible pacte que tu plantejaves, que a mi em sembla de coherència, no? És a dir, si en el govern de l'estat espanyol hi ha una necessitat implícita de governar amb el partit d'esquerres que t'ha donat suport fins ara, per tant, Collboni té ganes de ser alcalde. Collboni és el candidat amb més legislatures que ha estat governant i, en canvi, no ha sigut alcalde, no? Però, clar, per poder tenir l'opció de ser el majoritari de l'esquerra progressista, diguem-ho així, aglutinant uns vots que, en aquest cas, Trias vol captar i, per tant, quedar-se a l'ell, com pots arribar a tenir aquesta majoria necessària que passi per sobre de Colau per ser tu finalment l'alcalde, no? Jo crec que és una situació delicada i que no sé fins a quin punt hi ha recorregut com perquè pugui construir tot aquest relat, tingui la capacitat d'incidència i realment acabi captant aquell vot que ara mateix Trias està intentant captar, que és aquest vot progressista d'una ciutat, però que no està contenta amb Ada Colau, que no és clarament convergent però que està buscant un equilibri.
Té una cosa el senyor Collboni, que el senyor Trias podrà jugar-hi millor, que és el fet de que en aquests moments estava en el govern, no? És a dir, Junts utilitzarà aquest discurs, segur, no? Vostè per què no ho ha fet si ha estat governant els darrers anys amb Ada Colau? Per tant, aquest argument, que segur que se li tirarà encara en campanya al senyor Collboni, també l'ha de saber rebatre. l'altre. És a dir, ha de saber fins on han, quin han sigut els seus límits, formant part del propi govern. Per tant, jo crec que el senyor Collboni, és a dir, més enllà de que evidentment no hi ha cap enquesta que ho posi un escenari molt plausible, és a dir, al final les enquestes que han vist les darreres setmanes, algunes pronostiquen un empat gairebé triple i n'hi ha d'altres que els resultats són ben diferents. Per tant, veurem què pot passar, perquè encara queden moltes setmanes, i veurem quins altres elements al llarg d'aquests 4 mesos que queden fins a les eleccions poden arribar a condicionar el que comentàveu, els possibles pactes, no? Perquè les eleccions espanyoles les tenim per a finals d'any, però tothom veu que si no hi ha uns pressupostos de la Generalitat de Catalunya, probablement el govern no se sustentarà. Per tant, serà una mort anunciada que pot agonitzar amb més o menys temps, però que acabarà passant, no? Per tant, aleshores, en funció d'aquesta tessitura, això també pot condicionar els acords que puguin passar el mes de maig.
Sí, però justament això que dius, que aquest empat, és, jo crec que és on hi ha la lectura de la decisió de Collboni. És a dir, això vindrà d'un vot, vindrà d'un grapat de vots. Qui quedi primer, i no dic tries, qui quedi primer dels Colaus o Collbonis pot ser l'alcalde. Sí. Llavors, i fins i tot m'atreviria a dir que podem veure una cosa, tot això ho anem inventant sobre la marxa, fa 4 anys vam veure per primera vegada a Barcelona que governava una candidata que no havia guanyat les eleccions, per primera vegada en democràcia. I ara podem veure, per primera vegada en democràcia, que la ciutat de Barcelona és governada per 2 alcaldes. És a dir, que es reparteixin l'alcaldia, els comuns, i ho dic per aquest ordre, els comuns i el PSC. I que, per tant, el PSC pugui posar sobre la taula aquest repartiment d'alcaldia perquè tingui un vot més. I fins i tot quedant segon,
Sí.
Que el primer pugui ser un altre.
No hem vist mai a l'Ajuntament de Barcelona, però això passa en molts municipis d'aquest país.
És a dir,
els pactes municipals al final provoquen això. És a dir, com que sempre balla d'uns pocs vots, o fins i tot, no?, de vegades en municipis més petits, d'un regidor que et condiciona tot el repartiment, això fa que al final els pactes siguin aquests. És a dir, veiem molts pobles que al final tenen 2 anys de legislatura un alcalde i 2 anys una altra cara visible, i per tant això condiciona també com s'acaba desenvolupant la legislatura.
Aquí és més estrany, perquè a Barcelona hi havia una tradició de que el qui governava, el que guanyava, no, era la llista més votada, perquè era molt votada. Tenia un suport al darrere molt majoritari o proper a la majoria absoluta. I ara no. Ara el qui va guanyar les eleccions fa 3-4 anys tenia 10 regidors.
Aquí veurem.
I per tant tenia una petitesa, una minoria molt, molt minoritària. Per tant, davant d'un resultat tan petit, estàs obligat a pactar, òbviament, i estàs obligat a fer aquestes aritmètiques. Però també t'obliga a pensar que aquelles decisions que prens, les prens en nom de 10 regidors i no de la majoria absoluta. I per mi, jo crec que una de les claus per entendre el que ha passat i aquesta gran divisió que hi ha entre a la ciutat de Barcelona, entre els barcelonins, sobre què s'ha de fer, és justament per això, perquè una minoria ha imposat, entenem o imposat, ha volgut aplicar tota una sèrie de canvis sense consens, sense arribar a tenir aquesta majoria.
De totes maneres, insisteixo en el paradigma electoral que tenim davant, perquè si no hi ha pressupostos, i al Partit Socialista de Catalunya li podria interessar perfectament que no hi hagi pressupostos per avançar unes eleccions en un moment que és dolç electoralment pel Partit Socialista, i el Partit Socialista en aquí tindrà una responsabilitat, i és demostrar davant del seu votant si són una franquícia del PSOE, una delegació del PSOE, o tenen perfil de partit propi. Si mostren perfil de partit propi, crec que aquesta possible entente Collboni Trias en funció de el que tingui més vots dels dos tindrà el suport de l'altre, és possible. Per què ho dic? Perquè al final el que serà probablement el rival del senyor Illa a la Generalitat de Catalunya serà Esquerra Republicana de Catalunya, tenint en compte que Junts tindrà la candidata inhabilitada. Per tant, jo crec que lligar tot això no és tan estrany, no és tan política ficció, i crec que podria arribar a donar-se.
És cert que és a dir, el gran competidor en unes eleccions catalanes, el PSC, seria Esquerra Republicana, però és que aquesta
competició
en les municipals es viurà a gran part del país. És a dir, la gran batalla serà entre, en molts llocs, entre Esquerra Republicana i el Partit Socialista, no? De l'àrea metropolitana de Barcelona mateixa, si no cal anar més enllà, però per tant vol dir que aquesta serà, perquè competeixen per un mateix espai i perquè alhora el Partit Socialista, el senyor Illa i el senyor Collboni, durant aquests anys el que han intentat és fer oposició.
Hi ha un tema no menor, Magda, que és el retorn del senyor Puigdemont, que pot canviar del tot tot aquest escenari, i que realment les dues forces...
Bueno, desestabilitzarà les dues forces.
Clar, no, no, i que li pot donar moltíssima força a la tercera, que seria Junts, en aquest cas.
Isabel.
Els equilibris polítics de totes aquestes forces que parlem, jo estic d'acord amb que hi ha situacions que poden desencadenar, però... que a Catalunya passin coses diferents a les que estan previstes, en aquest cas si el president Puigdemont, doncs què passa políticament, no? Però si ens circumscrivim en el que parlàvem de la ciutat de Barcelona, aquests equilibris polítics tenen un històric que ha provocat que Collboni i Colau hagin sigut capaços dues legislatures de formar govern, i que ara mateix el PSC necessiti desvincular-se de l'herència que representa Colau. Que això no vol dir que aquests pactes no hagin d'estar generalment amb una perspectiva de futur, perquè és evident, mentre el govern de Pedro Sánchez tingui capacitat de governar l'estat espanyol, a Catalunya hi haurà tots uns dèbits entre les polítiques municipals i les polítiques de les diputacions i de les polítiques dels consells comarcals, etcètera, etcètera, que estaran sotmeses a tot això. Però com ha passat sempre en democràcia, és a dir, aquí sembla que estiguem parlant de que hi ha unes relacions o unes aliances de dubtors de legitimitat. No ens equivoquem, no. Ho dic en el sentit de que perfils polítics que no s'entenen a l'hora de la defensa dels programes, en el moment que governen s'han d'entendre.
El perfil que veig més enllunyat és el de la Colau.
I això ens ha fet, sí, però realment Junts per Catalunya, que és Trias, i PSC, que és Collboni, a l'hora de governar la ciutat de Barcelona, encara que els models de ciutat puguin no ser molt diferents, segurament hi ha unes aliances per part de tots dos, eh? És a dir, Junts per Catalunya no ho té tan fàcil com per pactar amb Collboni, ni molt menys, és a dir, perquè perquè hi ha un lastre de traïdors, botiflers, etcètera, de 155, etcètera, etcètera, que encara ara és una bandera molt forta, cosa que Esquerra Republicana ha baixat aquesta bandera, ha tret el peu del gas, i el PSC no és un aliat impossible.
Ja per rematar el tema Barcelona, un detall, no sé si anecdòtic, però si el fet és que després de 4 anys governant Junts, Collboni ha comunicat aquesta decisió de deixar el govern a Colau a través de WhatsApp. Després d'una trucada no l'he agafat, però al final Colau s'han acabat assabentant segurament a través d'un WhatsApp. No sé si teniu alguna valoració al respecte, si us sembla adequat, forma...
No ho puc entendre. És a dir, a mi em costa molt d'entendre un acte així, perquè fins i tot ja no és un acte de cortesia, gairebé és un acte de responsabilitat amb qui has estat governant els darrers 4 anys. És a dir, jo crec que és una decisió que evidentment primer has de a pactar amb el teu partit i amb els teus equips, però que després has de comunicar primerament amb l'alcaldessa i el seu equip. I és a dir, quan això ja estigui fet, ho comuniques públicament. És a dir, no puc entendre això, però sembla que la política ens ha portat ja en aquestes dinàmiques. És a dir, Twitter o les xarxes socials prevalen fins i tot davant de la responsabilitat d'amb qui has estat governant durant 4 anys. És a dir, a mi em costa molt d'entendre, i no crec que sigui perquè tenen una mala relació i, per tant, no ho ha pogut fer d'una altra manera. És gairebé un acte de rapidesa abans de...
Jo sóc més dur que la Magda, eh? Més que inversemblant, és que a mi em sembla una vergonya. Perquè al final els responsables i els nostres representants públics són els nostres representants públics. I és evident que existeix un divorci entre la ciutadania i la classe política, i amb accions com aquesta el divorci només s'enxampla, i al final tot això el que provocarà és una altíssima abstenció. Jo crec que els polítics de qualsevol signe, de qualsevol color i de qualsevol tendència han d'estar a l'alçada, i això que expliques, Pep, em sembla una autèntica indecència.
Jo crec que Colau li devia un al Collboni, perquè Colau ja el va fer fora una vegada, Collboni. I jo crec que aquí sí, ja ha vingut la torna. Aquí arriba la torna. Després les formes, que aquí també, jo crec que un dia ho sabrem tot, l'ha trucat, no s'hi ha posat, eren quarts de 8 del matí, ell estava esmorzant i llavors ha rebut el WhatsApp.
Però jo
crec que ja ho sabien tots dos, que això es precipitaria, i l'únic dubte és saber en quin moment. Doncs mira, serà avui. Però jo crec que ja això ja ho sabien. I després, torno a dir, Colau va fer fora el Collboni amb tota la qüestió del procés. Els socialistes es van sentir molt dolguts en aquella ocasió perquè van entendre que res tenia a veure la gestió de la ciutat amb el context que va provocar aquella expulsió del govern, i ara s'hi han tornat. S'hi han tornat d'una manera...
Bueno, i d'una manera segurament fluixeta, per el que els hi va representar amb ells, perquè realment, si fem memòria en aquell moment, va ser una traïdoria amb un equip de govern que estava treballant conjuntament buscant que la ciutat prosperés. Després, cadascú tenia els seus arguments, i per tant són arguments que podem estar-hi més d'acord o menys d'acord. A mi em sembla que, com diu l'Enric, això ells dos ho sabien, s'havia de trobar el moment, i aquest moment, a mi em sembla que institucionalment està molt mal fet aquesta, és a dir, no em respons la trucada i jo llavors t'envio un Twitter i t'ho comunico. Home, jo que sóc responsable institucional, a mi em sembla que les coses no es fan així, perquè les formes en política són, bueno, en política i en tot, però especialment en política per allò que expliques a la teva ciutadania i allò que expliques als seus companys de govern ha de tenir transcendència. Per tant, a mi em sembla que institucionalment és un error, però sí que crec que i si penso que això és una tornada, encara em sembla més lleig.
És que és el que anava a dir. És a dir, encara em sembla,
més lleig pensar, com que tu m'ho vas fer passar tan malament i va ser una evidència que em vas posar, em vas menospreciar perquè jo havia fet una acció...
Doncs encara és més indecent.
És a dir, perquè llavors jo... Per això et dic que jo vull pensar que no és així. És a dir, jo vull pensar que no és una tornada de... sinó que és una mala gestió... Com tan desanyant, perdoneu, que en tenim un exemple cada dia d'institucions, partits, governs, ajuntaments, que fan les coses molt mal fetes a nivell de comunicació institucional.
Ells mateixos s'omplen la boca dient que són servidors públics. Doncs el primer que haurien de fer és ser exemplars en aquest sentit, perquè ser exemplars no és un tòpic en aquest qüestió. No, és a dir, vostè ha de saber quines són les fórmules per comunicar qualsevol decisió, perquè serveixes com a exemple en la resta de societat i els teus votants també et valoraran per això. Per tant, a mi em sorprèn fins i tot que facin una acció com aquesta en plena precampanya electoral. És a dir, en un moment en què has de cuidar al màxim totes les formes, no et pots esperar una hora i mitja després en què la senyora Colau t'agafi el telèfon?
O dos dies,
és igual, exacte, és indiferent. És a dir, les maneres de fer les coses són importants.
Els temps de la informació són tan ràpids que quan...
Però aquesta presa se l'autoimposava ell mateix.
Quan perquè... dos persones saben una cosa ja és multitud. És a dir, en fi, jo crec que...
Però saps que es frega les mans, Enric?
Es coneix una miqueta
l'interès. Saps que es frega les mans l'extrema dreta?
Sí.
Al final és això, vull dir, aquest divorci entre la ciutadania...
Que si la senyora Colau no t'agafa el telèfon, tens altres maneres per acabar parlant amb ella. Vull dir, no em serveix que no en aquell moment comunicava.
Clar, tot això és donar-li armament a l'extrema dreta, és que és així.
Bé, ara l'Enric recordava que el 2019 era la primera vegada que en democràcia a Barcelona hi havia un alcalde, que està en aquest cas una alcaldessa, que no havia guanyat les eleccions, i en aquest sentit una de les novetats polítiques d'avui és una proposta que fa el Partit Popular, concretament Alberto Núñez Feijóo, que ha fet una proposta de cara a aquest nou cicle electoral. Proposa deixar governar precisament la llista més votada. Això sí, la proposta o la mesura només la limita als ajuntaments, no a altres institucions. No sé què us sembla aquesta proposta, si és parlar per parlar o si us sembla que pot tenir algun tipus de recorregut.
Jo, la veritat, que des que vaig sentir les primeres declaracions no ho he entès. És a dir, primer de tot, perquè vostè, el senyor Feijóo, no es pot posar amb la llei electoral que hi haurà en cada comunitat autònoma. Primer d'això, perquè a més, si una cosa ha costat sempre és posar-se d'acord els partits per una llei electoral. Per tant, aquest debat ja he vist que avui mateix ell mateix tancava files perquè s'adonava que no tenia cap més recorregut. I llavors també em sorprèn el matís que fa avui, perquè en els ajuntaments, si no hi ha un acord, sempre acabarà governant la llista més votada. Per tant, no sé en quin sentit ho fa. Ho fa perquè es justifiqui que si ell és el Partit Popular en una població, és la primera força, no hagi de governar amb el suport de Vox o d'alguna altra formació. Per què ho fa, aquestes declaracions? Jo crec que són unes declaracions per despistar, perquè no tenen massa fonament a nivell polític o recorregut. No he acabat d'entendre des del primer moment això.
A Catalunya no hem sigut capaços en democràcia de fer una llei electoral.
Clar,
i encara ens regim per la llei electoral general central i així ens va, no? A veure, hi ha països democràtics amb llarga tradició democràtica que tenen assumit aquest sistema de que la llista més votada, sense anar més lluny, als Estats Units doncs el més votat s'emporta tots els vots, eh? En les eleccions generals, per entendre'ns. I a França, per exemple, també funciona així. Fins i tot hi ha dobles voltes, eh? Hi ha una primera criba i després queden dos candidats que llavors el qui guanya mana. Aquí vam optar per aquesta via, que no vol dir que sigui ni pitjor ni millor, sinó que és la que en el seu dia es va optar. Obrir el meló d'això només per les qüestions dels ajuntaments és justament un brindis al sol, perquè tu saps que això ni t'ho aprovaran, ni això hi haurà consens, i perquè segurament el Partit Popular i també algun altre partit doncs han patit, entre cometes, els governs a la contra. Llavors, per exemple, a Badalona. Doncs a Badalona, l'Albiol, que és el més votat, doncs no governa perquè li van fer la moció de censura o perquè es va constituir una majoria alternativa. Bé, però més enllà d'això, jo crec que és un debat que un dia o altre, sobretot a Catalunya, hem d'obrir. La llei electoral hauria de ser també una llei electoral catalana aplicada a les nostres circumstàncies.
I com a debat, Enric, em sembla interessant, però la Magda té raó. És que, vull dir, per què ho fa? Ella diu per despistar, és que ni per despistar, però no despista perquè ningú. No té cap mena de recorregut jurídic, però cap ni un. Al final és que el senyor Feijó surt d'un fangar per ficar-se en un altre fangar. Les millors polítiques del senyor Sánchez estan sent l'oposició del senyor Feijó, amb qui moltes persones tenien molta esperança posada per la seva moderació, per les seves formes, etc etc. És que surt d'un fangar per ficar-se en un altre i les altres aplaudint, clar.
Isabel.
Bueno, jo crec que aquesta plans de qualitat institucional on hi havia tota una sèrie de propostes, si us en recordeu, fa una setmana parlàvem de que Feijó estava desaparegut, estàvem parlant de Castella i Lleó i de que el tema de l'avortament, i per tant aquesta desaparició de Feijó també està obligada que tingui data de caducitat, d'alguna manera ha de posar-se en el panorama i d'alguna manera ha de posicionar PP en el sentit de fer unes propostes que realment no tindran cap tipus de recorregut, perquè no té capacitat, perquè a més és un tema constitucional i per tant ell
per tant
no tindrà recorregut. Però també hi ha una altra qüestió, no? Hi ha una qüestió, jo crec que de panorama electoral, és a dir, el PP Feijó necessita fer petjada en un moment que una part de les enquestes li donen majoria. I, per tant, aquesta majoria que una part de les enquestes, ja sabem que les enquestes, jo a mi, deixeu-me que digui, que és com una mica el tarot, és a dir, les enquestes van modificant-se i quan teníem unes enquestes molt clares, després hi ha eleccions i tot allò que havien previst les enquestes no es compleix. Per tant, jo, per almenys, me'ls miro amb una certa escepticisme, tot i que a vegades m'agradaria molt que allò que diuen les enquestes fos real, ja sé que no. Però les enquestes els donen un cert avantatge. En aquest cert avantatge, Feijó, que ha estat desaparegut, i que ha estat desaparegut durant molt de temps, amb temes molt transcendents, i que només ha sigut, per exemple, la persona d'Ayuso qui ha focalitzat els interessos mediàtics, necessita, jo crec, posar una determinada petja en el panorama de la repercussió mediàtica d'unes determinades informacions electorals. I fa això amb... també volent diferenciar-se del que passaria si fos les llistes més votades i, per tant, que Vox no tingués incidència. No s'ho creu ningú.
Però és que...
No s'ho creu ningú, perquè la incidència i els pactes de PP hauran de ser inequívocament...
Però la petjada és fer el ridícul,
és
a dir, en aquest cas. Clar,
és fer el ridícul, perquè en un poble el senyor, el Partit Popular pot governar amb Vox i evitar que, per exemple, l'alcalde sigui del PSOE, això ho evitarà? És a dir, renunciarà a l'alcaldia o a un acord amb un altre formació per perdre, és en el cas que no sigui la primera força el PP, renunciarà a ser el seu líder de la formació, a intentar ser alcalde? És que em costa molt d'entendre.
Segur que no. El que passa que jo crec que aquests moviments, que a mi em semblen com globus sonda, buits de contingut, però serveixen per tenir un determinat panorama mediàtic, i aquesta història...
Sí, però això també té riscos, si el que
sí,
proposes no té arguments.
Lamentablement, aquests riscos es minimitzen quan l'alternativa és Vox, en aquest cas.
Bé, veurem quin recorregut té aquesta proposta de Feijó, ja que ja ha rebut alguns matisos o crítiques per part del seu propi partit, fins i tot Isabel Díaz Ayuso, que diu que no li sembla malament aquests pactes per desbancar la llista més votada. Ella mateixa, de fet, en la primera legislatura va governar gràcies a un acord sense haver guanyat les eleccions. Veurem
en els propers dies com s'acaba concretant. Falten 8 minuts per les 10 de la nit. Tanquem la carpeta eleccions i obrim la carpeta vagues perquè arrenquem una setmana amb aturades en diferents àmbits, sanitaris, mestres, professors, taxistes, també lletrats a l'administració de justícia, i ens aturarem un moment a la de metges perquè aquesta tarda hi ha hagut una reunió, de fet encara es manté aquesta hora, entre el Departament de Salut i el Sindicat de Metges de Catalunya a les portes que dimecres i dijous facin vaga. Anem a aquesta hora cap al Departament de Salut, allà hi és la Laia Colomer. Laia, bona nit.
Hola, bona nit.
Hi ha alguna novetat?
Doncs ara ens comentaven que sembla que en pocs minuts ja s'acabarà aquesta reunió d'avui, que recordem ha començat a 4:45 de la tarda, per tant ja fa més de 5 hores que dura, i tot sembla indicar que s'emplacen a continuar les negociacions demà. Per això això ens fa pensar, no?, que al final hi pot haver un acord que eviti aquestes vagues de dimecres i de dijous, perquè si no, no entendríem, no?, com s'estiguessin allargant tant les vagues. Fa una estona hi ha hagut un recés en què el Sindicat Metges de Catalunya ha pogut estudiar l'última proposta del Departament de Salut, que no els acabava de convèncer perquè encara consideraven el sindicat que faltaven concrecions, sobretot amb tres punts claus, podríem dir. Un és com solucionar la falta de metges i tot el tema de les jubilacions previstes pels propers anys. L'altre punt, que seria augmentar i blindar les hores de formació que tenen els metges, i un tercer punt, i sobretot el que també afecta més els pacients, no?, que és aquesta sobrecàrrega de feina que tenen els metges amb visites a l'atenció primària, amb moltíssimes visites en un mateix dia. Aquests són els tres punts, no?, que encara estarien encallats en aquesta negociació, però el fet, doncs, que la reunió d'avui s'estigui allargant tanta estona, més de 5 hores, com dèiem, i que demà, just el dia abans que hagi de començar aquesta vaga, doncs sembla, encara no ho podem confirmar, però sembla que es tornarien a reunir, doncs podria ser un indicatiu que esgotaran al màxim el temps per intentar evitar aquesta vaga d'aquesta setmana.
Per tant, sembla, pel que ens dius, que han acostat posicions uns i altres, Departament de Salut i Metges de Catalunya, però fins demà, no?, s'intentarà esgarrapar in extremis un acord que arribaria just el dia abans que comencessin aquestes aturades.
Sí, exacte. De fet, Metges de Catalunya, quan va convocar aquesta vaga fa 2 mesos, ja va dir que la seva voluntat era no haver d'arribar a fer aquesta vaga, d'intentar treure un acord amb el Departament de Salut. Les reunions han sigut al final a última hora, just a poques hores de començar la vaga, però sí que tant uns com altres, tant el Departament de Salut com Metges de Catalunya, vol aconseguir aquest acord. De fet, recordem que divendres Metges de Catalunya va tornar a convocar una altra vaga, en aquest cas per la setmana que ve, per afegir pressió a la negociació. Per tant, hem de veure, clar, el fet aquest, no?, que s'estigui allargant en la negociació, que hi torni a haver-hi una nova reunió segurament demà, doncs fa pensar que aquest acord és possible, però en tot cas sembla que ja ho sabrem demà, això.
Laia, per acabar, en cas que no es pugui arribar a salvar aquest acord i que finalment s'acabi fent vaga, justament avui Treball decretava els serveis mínims per les aturades d'aquesta setmana. En cas que la gent hagi d'anar a l'hospital per alguna urgència, alguna emergència dimecres i dijous, o per la resta de serveis, quina situació es trobarà? O es trobaria?
Sí, exacte. Les urgències i les emergències estaran garantides al 100%. Els serveis d'urgències als hospitals hauran de funcionar amb normalitat. També les ambulàncies hauran d'atendre urgències. El 061 també haurà de funcionar per urgències i emergències. El que sí que no hi ha serveis mínims és per tot el que no és no urgent. Per tant, consultes amb metges especialistes que no siguin ni urgents ni prioritàries. Consultes amb el metge de capçalera que tampoc sigui a una urgència. Tot això sí que no està contemplat dins els serveis mínims, i en aquest cas, doncs, dependrà de si el metge en qüestió fa vaga o no fa vaga.
Doncs bé, gràcies, Laia, per aquesta última hora. Estarem pendents d'aquesta reunió entre Metges de Catalunya i la Conselleria de Salut des del Departament per saber si finalment s'acaben acostant més les posicions o si, com ens deies, s'emplacen a demà per intentar arribar a un acord. Gràcies, Laia, bona nit.
Bona nit.
Bé, doncs us pregunto per això. No sé quin escenari preveieu, sobretot dimecres, quan es poden unir diverses vagues, coincidiran metges, si no hi ha acord finalment, mestres, professors, taxistes, també els lletrats a l'administració de justícia. Una jornada es preveu complicada, no?
Mira, si em deixeu començar, fa un moment parlava del divorci polític, del divorci entre la ciutadania i la classe política. Sortint d'una pandèmia que va deixar en més que evidència la fragilitat del nostre sistema sanitari i que estan en mans de Déu, mai millor dit, tant infermeres com metges. I crec que la coincidència de vaga de taxistes, més vaga de mestres, més amb la vaga de metges, crec que és una coincidència fatal. Vull mostrar el meu absolut respecte per la resta de sectors, però pot diluir la gravetat absoluta amb la que viu en aquest moment el sistema sanitari i la fragilitat d'aquest sistema sanitari. Per tant, a mi em sembla una molt, molt mala coincidència. I al final tot això, el que vinc a explicar, és que la classe política hem tingut temps de poder intentar, ni que sigui iniciar l'arranjament d'aquesta història, i estem exactament igual on estàvem el 2019.
A mi m'agradaria pensar que demà hi haurà més reunions i que es posaran d'acord i per tant podran evitar la vaga, però crec, i potser sóc molt mal pensada, que amb les reunions demà, per molt que s'arribi a un acord, hi ha situacions del sistema sanitari que no se solucionaran, perquè el col·lapse és evident i perquè la pressió i la sobrecàrrega de feina que tenen els metges també s'ha demostrat, i és així no només ara per conseqüència de la pandèmia, sinó que això és així, no? És a dir, fa molts anys que es queixen d'una pressió, d'uns sous bases de 1.200 euros que són injustificables, que els falta minuts per poder atendre els pacients. Això és una realitat que fa molts anys que arrosseguem, i per tant, per molt que demà s'arribi a un acord, que a més si s'arriba a un acord serà justament perquè puguin donar servei, puguin evitar aquesta vaga, segur que serà insuficient. I per tant, encara més motiu, em costa més d'entendre que les forces polítiques que en aquests moments tenen representació al Parlament de Catalunya no es posin d'acord per tirar endavant uns pressupostos, perquè és, evidentment, injustificable que davant d'aquesta situació, tant pels mestres com pels metges, és a dir, dels diferents col·lectius que aquesta setmana estaran en vaga, com se'ls explica que són incapaços de posar-se d'acord per tirar endavant uns nous comptes en un moment de crisi econòmica, ben patit una recessió, amb una gran inflació, i que, per tant, uns comptes actualitzats són no només necessaris, sinó imprescindibles per qualsevol d'aquests col·lectius.
Isabel i Enric.
Bé, jo estic d'acord amb que em sembla que és imprioritari que s'aprovin els pressupostos i que, per tant, les forces polítiques, en aquest cas el govern, ha de marcar el camí perquè finalment sigui una realitat. Jo crec que la qüestió dels metges, fa massa temps que arrosseguem aquesta qüestió dels metges, és a dir, tots estem d'acord en que aquestes tres coses que parlen, formació, la pèrdua de professionals que es jubilen i la sobrecàrrega de feina, tothom està d'acord que això és imprescindible de cuidar i de vetllar. Fixeu-vos què ha passat a Madrid, no? És a dir, és com un efecte. A Madrid, el col·lectiu dels metges s'ha manifestat en contra de la política que està fent Ayuso amb els temes dels hospitals, etc. I aquí ens comença a passar que tenim uns metges enfadats, sobrecarregats, cansats, però és una realitat que es va repetint al llarg del temps, i a mi em sembla que si vam tenir clar en el 2019 què era prioritari, seguim encara parlant que tenim una sobrecàrrega de feina, tenim gent que se'n va a treballar a l'estranger i no tenim solució per tenir aquest col·lectiu satisfet, com un altre col·lectiu també serien els mestres, però ara el col·lectiu de metges, a mi em sembla increïble que encara ara no estiguin satisfets.
Enric, per acabar.
Jo sí, molt ràpid. Jo crec que arriben bones notícies i jo crec que podran salvar amb la campana...
La de metges?
Sí, la de metges, aquesta vaga. Però molt em temo que amb l'acord que arribin no sigui suficient, perquè el problema és tan profund i necessita tantes aproximacions, perquè no només és pujar-los un X% al sou. I aquí cal recuperar un temps i uns anys on la situació s'ha deteriorat molt. I aquest pla ha de ser a llarg termini. Aquí sí que hi ha d'haver un acord polític perquè el qui vingui després no ho desmunti. És a dir, aquestes qüestions són de calat d'estructura. S'han d'acordar ara a 10 anys vista.
Només un apunt, Pep. Al final no tenim pressupostos perquè no tenim govern. I la fragilitat del govern és tal que crec que el millor que pot passar és que hi hagi eleccions i que quedin sobre la taula quines són les forces avui.
A veure, passen 2 minuts de les 10 de la nit. Ara de seguida us acomiado, però abans el que fem a aquesta hora, com sempre, és actualitzar-nos. Ens actualitzem amb el Joan Torres. Joan, bona nit.
Bona nit.
Què és el més destacat a aquesta hora?
Doncs que en les properes hores haurem d'estar molt pendents de la neu que caurà en algunes zones de Catalunya i del fred gèlid d'aquesta propera matinada.
Abel Caral, bona nit.
Bona nit.
Ens torna a esperar una nit molt freda i demà, com deies, s'esperen neus a llocs molt poc habituals.
Sí, de fet, ara mateix ja tenim glaçades a molts sectors de l'interior del país, temperatures que ronden els 5 o que estan per sota dels 5 en sectors de la costa. Demà, matinada una mica menys freda, però igualment de rigorós hivern. Al migdia, en molts llocs no arribarem als 10 graus, com ha passat avui. Un dia que, de bon matí, encara en general no hi ha precipitacions, però a mig matí entraran per les comarques de Girona, cota de neu de 200 a 400 metres. No sembla que hagin de ser grans precipitacions. Al migdia es concentraran a les comarques de Barcelona, també amb la mateixa cota de neu, una pausa després de dinar, i a la tarda entraran noves precipitacions per les comarques gironines, ja amb una cota de neu més alta, de 600 a 800 metres. Al vespre arribaran amb aquesta cota de neu a les comarques de nou de Barcelona i després ja de cara a últimes hores del dia a les comarques de Tarragona, encara amb neu a últimes hores del dia a l'interior de l'Ebre, cap als 200 metres tan sols.
Gràcies, Abel, bona nit.
Bona nit.
A aquesta hora també estem pendents de la reunió entre Salut i Metges de Catalunya. Continuen negociant per mirar d'arribar a un acord que eviti la vaga de dimecres i dijous i també les de la setmana que ve.
La reunió fa més de 5 hores que dura i, de fet, podria continuar demà. Les posicions entre uns i altres s'han apropat, però encara hi ha punts de desacord. Continuen negociant 3 punts clau: com solucionar la falta de metges, l'augment de les hores de formació dels professionals i la sobrecàrrega de feina. En qualsevol cas, dimecres i dijous, els serveis mínims els CAPs i hospitals hauran de garantir les urgències i els tractaments inajornables com la diàlisi o la quimioteràpia i la radioteràpia per a pacients greus. Pel que fa a la vaga de mestres i professors, també convocada per dimecres i dijous, els serveis mínims estableixen que a les escoles hi haurà d'haver un docent per cada 3 aules.
Demà les vagues ja comencen a escalfar motors, en comencen dues.
Sí, per una banda, la que afecta a tot el sector sanitari i no només als metges. La convoca en aquest cas la Intersindical, que és un sindicat minoritari. S'allargarà fins dimecres i demà ja ha prevista, de fet, una manifestació a les 11 del matí que sortirà de la plaça Sant Jaume. Per altra banda, demà també t'ho comencen aturades indefinides de lletrats de l'administració de justícia que faran suspendre diverses visites i judicis.
I pel que fa al cas Dani Alves, un tatuatge hauria delatat el futbolista durant la seva declaració davant la jutgessa.
Sí, segons publica el diari El Mundo, la víctima de la presumpta violació del futbolista va explicar que aquest tenia un tatuatge a l'abdomen tocant a la zona genital en forma de mitja lluna. Quan Alves va declarar, la jutgessa li va preguntar pel tatuatge i les versions del brasiler van anar canviant. Primer va dir que ell estava assegut al vàter amb la camisa posada i que la noia se li va tirar a sobre. Per tant, d'aquesta manera, ella no hauria pogut veure aquest tatuatge. Més tard, Alves va rectificar i va admetre que s'havia aixecat i que, per tant, la noia li va veure la mitja lluna. El brasiler va assegurar que les relacions havien estat consentides.
Gràcies, Joan. Fins ara.
Fins ara.
I abans dels esports, deixeu-me confirmar, o acabem de saber, confirmem el que la Laia Colomer ens apuntava ara abans de penjar el telèfon, que demà es continuarà negociant a la Conselleria de Salut i el Sindicat Metges de Catalunya aquesta reunió per intentar de mirar d'arribar a un acord i intentar evitar les vagues de dimecres i dijous. Per tant, confirmem que demà s'intentarà arribar a un pacte in extremis per evitar aquestes aturades. Pel que fa als esports, Aleix Pariser, bona nit.
Hola, bona nit, Pep.
Què fareu avui, el tu diràs?
Doncs mira, ens acompanyaran Santi Nolla, Antoni Bassas i David Bernabéu i farem un debat, crec que molt interessant. Ahir Xavi Hernández va dir que el Barça havia jugat bé el 70% dels partits d'aquesta temporada. Doncs hem estat revisant partit a partit els 27 oficials i posarem sobre la taula si és així o no i ho plantejarem en el debat. Ha jugat bé el Barça el 70% dels partits? Què és jugar bé a futbol, segons els nostres tertulians i els nostres oients? Avui farem un debat futbolístic. I moltes altres coses. Ens visitarà el Joan Josep Pallàs, cap d'Esports de La Vanguardia, amb el seu Això no té nom, i tindrem també final feliç amb el David Llorenç de Mundo Deportivo.
Gràcies, Aleix. Us escoltem d'aquí menys de mitja hora. Fins ara.
Fins ara.
Les 10 i 6 minuts, ara sí que acomiadem la tertúlia amb l'Enric Sierra, la Isabel Lleuger, el Lluís Carrasco i la Magda Gregori. Que vagi molt bé, molt bé, bona nit.
Adéu. Adéu.
Una petita pausa i tornem amb el No s'ha parlat prou.
RAC 1. Rolex Daytona,
Rolex Submariner,
Rolex GMT,
Rolex Explorer,
Rolex Judgemaster,
Rolex Day-Date.
A Criso, tots els Rolex són la joia de la corona. Si tens un Rolex i no el fas servir, visita Criso. Et donarem la millor valoració pel teu Rolex. Criso, a carrer València 256. Aprofita el temps.
Viatge al segle XVI amb la Festa dels Romeus.
El 28 i 29 de gener a Monistrol de Montserrat viu de prop els efectes que la mortal pesta va tenir a la població.
Amb representacions teatrals, dansa, mercat medieval...
Festa dels Romeus amb el suport de la Diputació de Barcelona i el Patronat de la Muntanya de Montserrat.
Informa-te'n a monistroldemontserrat.cat.
Individu, propietat i competència. El sistema neoliberal puja a escena en una comèdia on l'humor més negre i absurd es posa al servei del discurs més polític. Els ocells de la calòrica. Última temporada a Barcelona. 13 úniques funcions al Teatre Poliorama.
Des de 1959 sempre al teu costat t'acompanyem en aquest moment especial. Palacio del Bebé.
A Palacio del Bebé hi trobaràs un equip d'experts en mobiliari infantil, juvenil i també per a tota la llar.
Aprofita aquestes rebaixes per aconseguir solucions úniques per casa teva.
Demana'n cita a palaciodelbebé.com.
Des de WhatsApp tenim una pregunta. Are you ready? Are you ready per portar el teu anglès a un altre nivell i menjar-te el món? Per canviar de feina? Per veure sèries en versió original? Per lligar aquest estiu? Are you ready per WhatsApp? Vine a conèixer-nos a les portes obertes el 25 i 26 de gener i descobreix tot el que t'espera. Més info a whatsapp.es.
WhatsApp, welcome to the English Revolution.
RAC1.cat.
Recupereu tot el que sona a RAC1 a RAC1.cat.
Notícies de RAC1.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle, on altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
No ho sé, amb Pep Torpo.
Passen 9 minuts de les 10 de la nit, tram final del no ho sé, tram final del programa amb el No s'ha parlat prou, avui amb la Candela Figueres. Candela, bona nit.
Bona nit.
I el Carles Fiter, bona nit.
Bona nit.
Tot bé?
Sí.
Contents d'aquest debut.
Sí, clar, avui...
Sí, de trobar-nos, no?
Sí, de trobar-nos a la ràdio, és que bonic.
A veure, Candela, començarem amb tu.
Ah, molt bé.
No s'ha parlat prou que demà a les 4 de la tarda hi haurà un canvi d'hora, però del rellotge del judici final.
Exacte.
Veure, ens hauràs d'explicar molt bé això.
Aquí vaig. La majoria de nosaltres ja estem bastant atabalats amb el canvi d'horari normal d'hivern, estiu i d'estiu, hivern, però... Demà hi ha aquest canvi d'hora, que és molt important perquè si el món se'n va a la merda, més val que ho sapiguem, no? Llavors, aquest rellotge és simbòlic, no us penseu ara que el trobareu en cap façana de cap plaça de cap ajuntament del món mundial, no, però sí que existeix. El van crear el 1947 alguns dels científics que treballaven dins del projecte Manhattan. I què és aquest projecte? Doncs bàsicament consistia en desenvolupar armes nuclears.
Carai.
Sí, de fet són els que van crear la bomba d'Hiroshima i de Nagasaki. Llavors, diuen que el van crear per alertar la població de la fi del món d'una possible guerra mundial. A casa meva, hi ha la teoria, bàsicament sóc jo, casa meva, que el van crear pel que es diu remordiments de consciència. És a dir, tu crees la bomba nuclear i després dius, no, creem un rellotge per la fi del món per culpa de les armes nuclears. Doncs molt bé. Llavors, des de 1947, és a dir, fa més de 75 anys, cada any s'ajusten uns segons, uns minuts, aquest rellotge de la fi del món. I en funció de lo prop o de la lluny que estem de les 12 de la nit, arriba la fi del món. No sempre tira endavant, eh? Vull dir, no sempre el temps és inexorable. A vegades també fan un walk, vull dir, tira endavant.
Hi ha hagut anys que ha anat bé.
Sí, hi ha hagut anys que ha anat bé. De manera això, que com més a prop de les 12 de nit, més a prop estem d'haver d'agafar, jo què sé, anar a Pandora i ser uns avatars, d'acord? Però aquest tema de l'extinció del món, aquest tema del rellotge, del judici final, no només ens preocupa a nosaltres, ja els hi preocupava fa temps als Iron Maiden. Dos minuts per la mitjanit, les mans que m'anaven al destí, blablabla. He fet un Google Translate, no us penseu que... El meu anglès tampoc és. Però bé, es titula Dos minuts de la mitjanit. Sí. Ells van escriure aquesta cançó el 1984. Aleshores quedaven 3 minuts per la mitjanit en aquest rellotge. No sé si és que no van calcular bé o què els hi passava. Però realment estaven en un molt mal moment perquè les relacions entre la Unió Soviètica i els Estats Units estaven gairebé més malament que mai. I aleshores consideraven que només quedava 3 minuts per aquest final. Ara mateix.
Clar, m'interessa molt saber com estem.
Ui, he allargat el dolor. Estem a 100 segons de la mitjanit.
És a dir, menys de 2 minuts.
Ostres, estem molt fotuts.
Estem fatalíssim.
Estem fatal.
El rellotge marca les 23 hores, 58 minuts i 20 segons. Si ja podeu posar d'error...
Sí. Pinten bastos.
I a veure, portem...
Hi ha una guerra, tampoc seria estrany.
No, la guerra d'Ucraïna... Aquí no està comptabilitzada.
Ah, no està comptabilitzada, no. Sense la guerra.
Portem així, olorant la fi del món, des del 2021. I ara sabrem si empitjora, millora...
La pandèmia sí que la vam agafar en aquest comptador.
Sí, el que passa és que com que la pandèmia també es van aturar molts processos que ells consideraven que podien aportar a la fi del món, es va quedar allà, no es mou el rellotge. Llavors, quan es va posar en marxa, l'any 1947, era l'inici de la Guerra Freda i estàvem a 7 minuts de les 12 de la nit. I després, el 1991, vam arribar a estar a 17 minuts, que és quan s'acaba la Guerra Freda. Ara estem a 100 segons.
I també diré que ja vam començar al punt de partida i ara, és a dir, 7 minuts de les 12 de la nit, el 1947.
Però una guerra mundial que tampoc ajudava...
Sí, però que vull dir que...
Però bé, clar...
Ja estàvem a prop, tampoc hem empitjorat tant, hem empitjorat que 5-6 minuts.
Clar.
Home, 6 minuts, sí. Però a 100 segons. Això és anar un moment al bany i quan has sortit de lavabo s'ha acabat el món, eh? Clar, aleshores, el rellotge inicialment només es movia pel tema de perill nuclear, però ara ja hi ha les armes biològiques, la crisi climàtica també en forma part, les campanyes de desinformació d'alguns països. De fet, quan Trump va accedir al govern, el rellotge crec que es va avançar 30 segons, i aquest any a veure què passa quan comptabilitzi la guerra d'Ucraïna. O sigui, que demà, tothom pendent a les 4 de la tarda, quan acabi la telenovel·la...
Per on es retransmet, això com funciona?
Sí, això com es veu?
Doncs no ho sé, amb alguna revista important de científics, però...
Per l'internet.
Per l'internet, segur. No sé, jo ja us ho diré, si no us enviaré un WhatsApp a tots.
Si no s'ha acabat el món, perquè igual diuen, no, escolti, s'ha acabat el món.
Ja està.
Explota tot i s'acaba.
Doncs haurem de fugir com la ventafocs.
Escolta'm, això hi ha d'haver la segona part. Dilluns que ve o quan toqui tornar, ens actualitzes.
Doncs actualitzo i us dic l'hora. Sé que a partir d'ara ja l'única hora que mirareu és la del judici final.
Apostem tots a que serà menys de 100 segons.
Jo crec que sí. Amb la guerra d'Ucraïna sí, perquè deien que la guerra d'Ucraïna, el que es diu és que si Putin no guanya per la via tradicional, pot començar el tema de les armes nuclears.
Clar, diguéssim, està una mica a prop de l'amenaça que ha fet ell d'apretar els botonets.
Jo crec passarem a un minut, a 60 segons. És la meva porra, que ja m'explicaràs quina porra és aquesta.
Ja ho firmo.
Però bé.
Bé, Carles, anem amb tu. No s'ha parlat prou que avui fa 40 anys que es va estrenar l'Equipo A.
Recordeu aquesta sèrie? Recordeu la sèrie.
Sí, bé, jo per edat sé quina és, però tampoc és que... És dels anys 80, no?
Això es va estrenar el 23 de gener, tal dia com avui, de l'any 1983. Va durar 5 temporades fins al 8 de març del 87. Total 98 capítols. A més, aquella època com hi havia una guerra d'audiències entre aquesta sèrie i el Cotxe Fantàstico. Estaven les dues allà.
Jo era d'Equipo A.
Equipo A, recordaràs allò de si tiene usted algun problema y se los encuentra, quizá pueda contratarlos, quan començava aquella veu en off i començava aquesta sintonia tan meravellosa, doncs és recordar la nostàlgia d'aquella sèrie i veure que, per exemple, l'Aníbal Smith, recordeu aquell Me gusta que los planes salgan bien?
Era el de cabell blancs, no?
Exacte, el que fumava el puro.
Aquest jo només recordo aquest i el negre.
Doncs l'Aníbal Smith, que era interpretat per George Pepper, i George Pepper era un autèntic imbècil. Val? Ja, diguem-ho clar, George Pepper era un actor que havia fet de Signo con Diamantes amb la... Abri Hepburn. I va acabar sent un alcohòlic, fumador, va morir de càncer de pulmó als 65 anys, no es portava gaire bé amb ningú, no es parlava, ara deies tu...
Amb ningú de l'equip.
Amb ningú del món mundial. Ara deies tu l'M.A. Barracus, que era aquell que portava les cadenes i tot això, aquell és el Mr. T, ara us en parlaré. Doncs bé, diuen a Ramonejada que era racista l'Aníbal Smith, és a dir, el George Pepper, que per això no li agradava gaire. A més, com va veure que M.A. tenia gaire més fama que ell, no es parlava, feia servir el Fènix, el que feia el paper de Fènix, perquè fes intermediari, per ell no li dirigia la paraula directament a...
Cada equip no en tenia res.
No, un autèntic idiota, per això et dic. I, fins i tot va arribar a pagar-se amb M.A. Barracus. Vull dir que déu-n'hi-do com van acabar les coses. Aquest M.A., que es diu Mr. T, es deia Lawrence Turott, es diu, pobre, aquest està viu.
Anava a dir, està mort.
Aquest està viu. L'Aníbal no, l'Aníbal va morir de càncer de pulmó als 65 anys. Però aquest es diu... M.A. volia dir mala actitud. En anglès, a la sèrie original es deia B.A., que era bad attitude,
i aquí li van traduir com a MMA, bueno, fins aquí correcte, i era campió de lluita lliure, va ser guardaespatlles durant 10 anys abans de fer aquesta sèrie, i va ser guardaespatlles de gent com Muhammad Ali, com Michael Jackson o com Diana Ross, per exemple, eh? I va debutar al cinema amb Rocky 3, el va descobrir Sylvester Stallone, i llavors el van fitxar per aquesta sèrie, que és on va aconseguir també l'èxit, no? Dirk Benedict, que era el Fènix, el guapo, si no en recordeu.
Espera, espera, no tinc la cano, ara la cano.
El Fènix era el guapo, el guaperes de la sèrie.
Mira, aquí ho tenim sorda, Sant Google. Que...
Sí, sí, era el guapo. Sí, és que després hi havia l'altre, que era una mica l'empanat.
El boig, era el Murdoch. El Fènix, el guapo, en anglès, li deien Faceman. I aquí van dir, home, Faceman, per Faceman,
com a guapera, no?
sí. I aquí van dir els traductors, com li diem, perquè Face el guaperes, no? I van dir-li Fènix, perquè Faceman sonava com Fènix, perquè a l'hora del doblatge, clar, ja pensava molt en el doblatge, a l'hora de fer el doblatge, quan pronunciava el Faceman, Fènix, i ho van fer per això, li van dir Fènix.
És una qüestió fonètica que no
va... Correcte, sí, sí. No va ser una traducció literal. I finalment el William Dwight, que era el Murdoch, no? Que s'ha guanyat sobretot la vida fent sèries, videojocs, amb la veu, doblant a videojocs i a sèries animades.
Perquè un moment, del guapo, què se n'ha fet?
No, segueix...
segueix fent les seves cosetes. Sí. Val.
I, clar, jo quan he vist això no me'n recordava i després he dit, és veritat. Era una sèrie que, no moria mai ningú, sempre hi havia explosions i no moria mai ningú, no es disparaven molt, però mai moria ningú, i hi havia molts cameos. Ho he buscat, però no ho he trobat. Com es diu en català, un cameo?
Ostres... Ho preguntarem.
Jo diria cameo, igual.
Oi que sí, però...
Jo diria així, però... No, és cameo, Pompeu, és... Potser ara mateix estic tornant a enterrar Pompeu Fabra, eh?
No, però això jo... És quan algú famós, diguéssim, intervé a la sèrie, va?
És Star,
algú...
no?
Sí. Hulk Hogan va aparèixer moltes vegades perquè era amic de Mr. T, però és que he flipat. No sé si ho recordeu. Anna Obregón va aparèixer en dos capítols de
Vam, va.
Un capítol doble, Anna Obregón, i acabava liada amb Aníbal Smith, amb el i es feien uns que petons... I nostres...
Aquest capítol no vaig perdre, serà el primer que passi avui quan arribi a casa.
Amb Anna Obregón a l'equip A. Vull dir que...
I sabem quin paper tenia, o deixes per... Ostres, que arribem tots a casa i busquem Anna Obregón a l'equip A?
Però si busqueu Anna Obregón a l'equip A, segur que trobeu alguna...
Dos capítols, eh?
Sí, un capítol doble, m'apareixia Anna Obregón a l'equip A. Una sèrie que al final va començar molt bé. Aquí a Espanya va tenir molta repercussió. Crec que la infància de la gent dels 80 ens va marcar aquesta sèrie i el Michael Knight amb l'equip A i amb el Cotxe Fantàstico, però va acabar amb molt males audiències fins al punt que van retirar-la de cop. No van ni acabar de rodar els capítols que tenien pendents.
Jo pensava que m'havia perdut al final.
Espera, que tenim part del capítol, el Josep Maria Casas,
el control tècnic. Te contaré una preciosa història. Érase una vez una bella joven que trabajaba como actriz, presentadora, guionista, bailarina... Pero su secreto es que también era lista, era bióloga.
Era tan lista que se graduó. ¿Es la que aparecerá?
La segunda de su promoción.
Autobiográfica, ¿no? Menos lo de la biología.
Tengo el título enmarcado en mi cuarto.
Vaja, aquest era el capítol en què apareixia, un dels dos capítols en què apareixia Anna Obregón.
Que acabes de descobrir.
Sí.
Jo ara ja puc morir després d'això. És més important que l'hora del judici final, ves què et dic?
Va ser la vostra sèrie de referència durant la infantesa, l'equip A? O...
Jo era bastant joveneta, però sí que me'n recordo moltíssim.
Jo era la meva època, arribaves a casa a veure, ja et dic això, el Cotxe Fantàstico, els dos, és a dir, feien seguides a més, jo crec que era Antena 3, que les feien a l'època que començava Antena 3, i on vaig baixar, sí. Llavors ja vindrien els dibuixos animats, etc, però...
Però la deu haver reposat bastantes vegades,
sí,
també.
Sí,
clar,
sí,
jo la deu haver agafat més tard, en reposició.
Clar, jo aquella època devia tenir, doncs, això, 6, 7 anys, 8 anys, que tu miraves amb tota la teva bona voluntat.
I era més de MacGyver, que sempre anava amb el xiclet solucionant els problemes del món.
Bé, doncs mira, hem descobert fins i tot i hem pogut sentir el part del capítol amb l'Anna Obregón.
He buscat el tema cameo i l'és a dir, el considera com correcte.
Correcte,
mira.
Perfecte.
Fantàstic.
Més tranquil. La consciència més tranquil.
Ja ho tenim. Va, Candela, no s'ha parlat prou de la teoria del carretó de supermercat.
Sí. N'heu sentit a parlar de la teoria del carretó de supermercat?
De moment no.
No.
Crec que no.
Jo en vaig sentir a parlar fa poc i me va sorprendre tant que dic, la compartirem tot el món mundial perquè crec que és important. A veure, estem... La teoria del carretó de supermercat ens pot ajudar a definir si una persona és bona o és dolenta dins de la societat. Val? No individualment, sinó dins de la societat. Per posar-la en pràctica és molt fàcil, només cal que aneu al supermercat, majoritàriament a la zona del pàrquing, que és on la gent agafa o deixa els carretons, i us poseu allà a esperar a veure què passa. Important, han de ser carretons que no puguis posar l'euro. val? Aquell típic, la típica moneda que tu deixes per emportar-te al carretó perquè van lligats amb cadenes, aquests no ens serveixen. Aleshores, la teoria diu que totes les persones que voluntàriament van, tornen al carretó al seu lloc són persones bones per la societat, i les que no el tornen, no, no són bones. Ara esteu tots repassant mentalment quantes vegades heu abandonat el carretó tirat per allà al supermercat.
No, sé. Mira, el carretó jo crec que no, crec que sempre el tornem a lloc, no? Sí.
Jo acostumo a deixar-ho allà, però també, ara no, volia, no, ho he, no ho he explicat per anar de bona pel món. I en què es basa la teoria? Doncs que diu que, clar, el gest de tornar el carretó en el seu lloc és un gest fàcil i ràpid, ens ocupa com a molt a nosaltres un minut, que això dins del nostre timeline de diari de vida és molt poc. Després, tots sabem que tornar-lo és correcte, vull dir, no hi ha discussió possible si el tornes és correcte, si no el deixes per allà tirat, a no ser que hi hagi una, jo que sé, una emergència davant teu, com per exemple que si no... que tens tant de pipi que no pots deixar-lo, perquè si no t'ho fas a sobre, no sé, per dir alguna cosa. I a més, no és il·legal abandonar el carretó. Ningú et vindrà a multar, ni et castigarà, ni dirà, ei, què estàs fent? És igual, tu, és completament voluntari. Per tant, si tu el tornes de forma voluntària, es considera que aquella persona que estàs veient és bona per viure en societat. Mm-hmm. Ara, jo tinc més teories que serveixen, que no són les del carretó, però que jo ja interiorment ja havia anat desenvolupant amb mi a la meva vida.
Que serveixen per determinar si una persona és bona o no.
I vosaltres, dins de la societat, i vosaltres em direu, quines? Els qui no tornen les safates en els llocs de menjar ràpid. Home, vindria a ser clàssic, els mateixos que no deixen el carretó de supermercat. Perquè dius, escolta'm, tio, què et costa deixar la teva porqueria a la safata allà? I on puc assentar la taula sense haver de treure-ho? O els qui parquen aparcant dues places de pàrquing, que això em fa molta ràbia.
Aquests sí que fan ràbia, sí.
Que dius, tio. Mm. Després, els que van al provador de la roba i també la deixen tota tirada allà dins, no costa res agafar-la i deixar-la a la persona que està fora dels provadors, que és l'encarregada també de comptar les peces. Mm. També els que et veuen que estàs corrent desesperat per agafar l'autobús perquè no arribes, ells estan a la parada, et veuen que arribes, el conductor de l'autobús no t'ha vist i fa senyals al pobre, a l'altre que està esperant i passa de dir-li res al conductor i marxa. Això ja diria que és no ser bo, és directament ser dolent per la societat, perquè ells no perden absolutament res dient-li al conductor que s'esperi. Després, els que estan a la caixa, en el supermercat, a les caixes, i tu estàs en una sola línia, perquè només hi ha una caixa oberta, i de sobte obren una altra caixa, i no respecten la línia, la cua, se'n van, t'avancen, dius, escolta'm, tu anaves darrere meu.
S'ha respectat l'ordre que hi havia, clar.
Exacte. Després, els qui condueixen pel carril esquerre a 20 km per hora,
ui.
Això em fa molta ràbia, i tinc especial odi als qui s'obliden dels intermitents. Perquè per mi també és important. Ara tu ets dels determinats.
No. Acaba. Perquè...
Sí. Jo crec que aquestes també vindrien a ser teories del carretó, pues, alternatives.
La meva teoria no és la teoria, sinó que jo estic totalment d'acord amb tu. Odi etern a la gent que no posa l'intermitent.
Clar que sí.
És que justament ara hi anirem,
Que sapigueu que la Llucia i jo, que és la vella habitual, o la Candela i jo, no ens diem mai els temes que farem i ho descobrim en directe, oi? Perquè ella ha acabat així amb l'intermitent i a vegades el destí té aquestes meravelles que el següent tema, del que no s'ha parlat prou,
va sobre l'ús dels intermitents. És que clar...
És una meravella.
Ho hem lligat molt bé.
Per això,
però molt bé, és que clar, a més, acaba parlant de l'ús dels intermitents, ha fet una llista, una corrua de temes que la Candela suporta, i l'últim, precisament, era l'ús dels intermitents.
Doncs tot teu, Carles.
És que millor no es pot lligar.
A més, vaig a llegir textual, senzillament no m'entra al cap que la gent no posi els intermitents en una cosa, 1, gratuïta, 2, intuïtiva, és a dir, tu al moure el volant ja intuïtivament se t'aixeca la palanqueta.
Totalment.
I a més es treu sol. Al girar el volant es torna a guardar l'intermitent.
Si el cotxe és nou, sí, si és dels vells
encara vas allà. Però sí. Avui en dia jo crec que gairebé tots es treuen. És a dir, jo entenc que hi hagi gent que no les posa. És una cosa que m'indigna moltíssim. Jo és un tema que faig cada any, aquest dels intermitents, perquè m'indigna molt. I l'altre dia vaig descobrir que els intermitents els va inventar una dona, el 1914.
És que tot el més important... Deixem-ho estar, però...
No, ho he trobat brillant, perquè a més va ser Florence Lawrence, que va ser la primera gran estrella del cinema. I aquesta senyora és la que va inventar els intermitents. És una història que l'he buscada i he trobat fascinant. Va néixer a Canadà entre el 1886 i el 1890, no queda clar el seu any de naixement, diverses fonts. Ella era filla d'un fabricant de carruatges, d'aquí li ve la passió pels cotxes, i filla d'una... la mare era actriu de vaudeville, val? Llavors, ella va fer 280 pel·lícules. però estem parlant de l'inici del cinema. L'inici del cinema no era una cosa molt més popular, no hi havia. I ella va ser com la gran actriu que fa el pas de començar a guanyar-se bé la vida com a al cinema. Abans cobrava perquè era cinema era pels barris baixos, per entendre, una cosa que no hi anava l'altra gent. Llavors ella va fer aquest canvi i va començar a cobrar grans diners i fins al punt de ser una persona a guanyar-se bé la vida. I fins al punt de comprar-se un cotxe. És una senyora que es va comprar un cotxe. Clar, estem parlant de l'any 1910 aproximadament, senyora, i comprar-se un cotxe...
Era una ricachona.
Ja, i a més
en
a més...
català correcte.
Correcte. I que una dona aquella època volgués portar un cotxe també era una
excepció, sí, segurament.
Val? Llavors, aquesta senyora el conduïa a veure que hi havia una mancança, que és que volia girar i no d'allò. I va inventar que tu prenies un botó i sortia de la part de darrere del cotxe com una mena de banderinet que sortia cap a un cantó o cap a l'altre cantó. I també va inventar que si tu apretaves el pedal de fre, et sortia una cosa de stop a darrere. Que llavors, això va ser meravellós. Se va deixar un petit detall, que va ser patentar-ho. La pobra dona no va poder guanyar res.
Els va guanyar un altre, vols dir?
La indústria automobilística s'ho va copiar tot perquè ella no va guanyar absolutament res. De fet, als anys 50 és quan això es canvia pels famosos llums, ja, amb llums i tot això. Però fins llavors es feia servir...
És a dir, va estar pràcticament 30 anys des de l'invenció fins que s'acaba comercialitzant l'intermitent. 30 anys allà... La
amb banderetes.
Cosa...
Sí. I sense que ella guanyés un duro, que això és el pitjor de tot. Ella... Tot el bé que li va anar va caure en desgràcia quan hi va haver un incendi en un set on estava rodant una pel·lícula i va quedar greument ferida i ja va caure en desgràcia, ja no va poder entrar a gaire més pel·lícules. A més, va venir el crac del 29, va perdre molts diners, va tenir mala sort, va tenir tres matrimonis, un la va maltractar, l'últim marit que va tenir... Bé, va ser una història molt trista perquè es va acabar suïcidant el 28 de desembre de l'any 1938. Per tant, la història d'aquesta senyora m'ha fascinat en aquest sentit, no? De com arriba a tenir l'èxit, té aquest punt de geni i acaba, doncs, amb la més tristor, sola, abandonada i sense que ningú li reconegui el mèrit.
Els intermitents.
Doncs ara, per la memòria d'aquesta senyora morta, poseu l'intermitent.
I tant. Hem millorat. Tens la sensació que hem millorat o la cosa ha anat a pitjor els últims anys amb el tema dels intermitents? Cada cop es posen menys?
A pitjor.
Sí,
jo crec que la pandèmia, a més, molta gent va com deixar de conduir, se'n va oblidar i ha tornat que va massa ràpid i oblidant els intermitents.
Per això han de posar multes i no pel que posen.
Però a què ho atribuïu? A la mandra? A que la gent se n'oblida?
A que es pensen que els llegiràs el pensament?
Sí.
No ho sé.
Sí,
A l'egoisme. És egoisme.
Pur i dur.
Sí, sí, absolut. O sigui, no costa res i comparteixes el terreny amb el carril amb l'altra gent, sisplau.
Pensa que jo a vegades, fins i tot a les rotondes, quan no vull sortir, poso l'intermitent de l'esquerra i dic, ei, que continuo girant.
Doncs mira, els intermitents de la Candela Figueres i del Carles Fiter. Que vagi molt bé, fins la setmana que ve.
Adéu.
Va, i abans de donar passada al Tobirà, Joan Torres, de què parlarà demà el Basté?
Doncs entrevistarà Laura Macaya Andrés, directora de l'associació Genera i autora del protocol pels espais d'oci nocturn de Barcelona en casos d'agressions sexuals.
Doncs nosaltres ho deixem aquí i tornem demà, com sempre, a 2:15 de la nit. Que vagi bé, bona nit.